Molt bon dia, Sabadell. Són les 8.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
Per part de les famílies d'infants que fan casals d'estiu a les escoles públiques i dels que van a les escoles bressol municipals. Denuncien problemes d'altes temperatures que hi ha a les aules aquests dies. A 9:15 del matí, la majoria de les aules de la ciutat ja superen els 30 graus. Les associacions de famílies demanen a l'Ajuntament que es posi les piles a l'hora d'instal·lar ventiladors i tendals, tal com va prometre el govern de Marta Ferrés. De fet, asseguren que han estat les mateixes famílies les que han acabat fent aquesta inversió. Ho explica la Maria Güell, que és la presidenta de l'AFA del Teresa Claramunt.
Tots ens hem posat les piles perquè per muntar espais d'ombra a dins els patis, perquè puguin sortir al pati i no se'ns acalorin els nens, i ens hem hagut d'espavilar les famílies pagant-ho, instal·lant-ho les famílies.
I en aquest sentit, avui es recupera la sessió plenària que es va suspendre dilluns després que s'espatllés l'aire condicionat de la sala de plens. El ple haurà de debatre sobre el canvi d'usos dels equipaments de la plaça del Gas i també diverses mocions dels grups municipals. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dimecres 2 de juliol que compartim amb la Beatriz per al control tècnic.
Titulars.
Banc Sabadell es ven la filial britànica al TSB. El BS ha acceptat l'oferta del Banc Santander per al TSB per 3.100 milions d'euros. L'operació haurà de ser aprovada més endavant el pròxim 6 d'agost en una Junta General d'Accionistes, una operació que permetrà al BS pagar més dividends als accionistes. I el govern municipal ha adjudicat les obres per millorar el tram central de l'Eix Macià, unes actuacions per valor de 260.000 euros que han de permetre millorar el carril bici, incrementar el verd i dotar l'espai de nous elements de seguretat pels vianants. Prova pilot per transformar els centres d'atenció primària, que també es farà al cap de la Concòrdia, Sabadell. Ara els ambulatoris hauran de dissenyar la transformació tenint en compte les pròpies necessitats de cada equipament. Un dia en què també repassarem la visió de l'Sky, el servei d'acollida als immigrants, de la nova llei d'estrangeria, que no els acaba de convèncer. I en esports ens fixarem en Diego Fuoli, que és el primer fitxatge del Sabadell per la pròxima temporada. El porter torna a la nova Creu Alta després d'haver defensat la porteria arlequinada ara fa 4 anys. A més, al llistat de baixes anunciades s'hi han sumat les de Marc Vargas i Diego Cámara en un dia en què repassarem el calendari de la temporada vinent.
Notícies Matí. Els serveis.
Per fixar-nos a aquesta hora en la plana de serveis, anem primer a fixar-nos en la previsió meteorològica que ens acosta el Marc Jaureguizar. Bon dia.
Bon dia, matí molt tranquil aquí a Catalunya, molt assolellat, i al llarg de mig matí i mitja ja tenim el creixement de nuvolades que comencen a ser molt més efectives al Pirineu i Prepirineu. De fet, en aquest sector començaran els ruixats a primeres hores de la tarda i que podran anar acompanyats de tempesta. A mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats afectaran ja Catalunya central i sobretot el Solsonès, el Berguedà o el Lluçanès podran anar acompanyats inclús de calamarsa o pedra. A mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats afectaran ja comarques de la Segarra, de l'Anoia, de l'Urgell, de les Garrigues, i a últimes hores de la jornada de dimecres inclús podrien veure's aquests ruixats a la Terra Alta o al sud del Segrià. Temperatures que en aquest sector no voldran variar gaire, tornarem a assolir els 38 a 40 graus i en canvi a la resta, Catalunya central, prelitoral, interior, comarques gironines, esperem que baixin entre 1 i 2 graus. Que vagi bé!
I ens fixem ara en l'estat de les carreteres catalanes. Per saber on hem fins al recompte tenim a la Carla Buigas. Carla, bon dia.
Bon dia. Afectacions a la P7 a Gelida i a més de 2 quilòmetres de retenció en direcció Barcelona, també a la zona del Vallès. La circulació es concentra entre Montmeló i Parets en sentit sud i entre Barberà i Santa Perpètua en totes dues direccions. Encara al Vallès també hi ha lentitud a la C16 a Terrassa en direcció Barcelona, a la C59 són més de 4 quilòmetres de retenció des de Caldes en direcció Santa Perpètua i a la C58 els punts habituals de Sant Quirze i de Ripollet. També hi ha retencions del nord carrils de la Trinitat d'entrada a Barcelona, també de sortida, i a les vies del Baix Llobregat estan complicades l'enllaç entre l'A2 i la B23 i també la C32 al punt de Sant Boi. Pel que fa a les rondes de Barcelona, retencions a les dues vies en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Passant pràcticament 5 minutets del punt de les 8 del matí, temps per començar el repàs a les qüestions destacades del dia. Les famílies dels infants que van als casals de les escoles públiques o a les escoles bressol municipals denuncien altes temperatures a les aules. En la majoria de casos expliquen que des de quarts de 10 del matí els termòmetres ja marquen els 30 graus. Lamenten que les institucions no posin remei a una situació que diuen que és insostenible pels més petits o pels professionals de l'educació. El Pere Gallifa ha parlat amb ells.
Comencem escoltant els casos de l'escola Enric Casasses i de l'escola Bressol de Can Puiggener, on les presidentes de les associacions de famílies expliquen la situació que viuen aquests dies els infants. Maria Güell i Sara Garcia.
L'Ajuntament habilita aquests espais municipals perquè s'hi facin activitats i la calor és molt intensa. De fet, una companya aquest matí ha recollit temperatures de més de 30 graus a les 9.
Sí, aquest matí a 9:15 hi havia 30,9 graus a dintre d'una aula on hi ha ventiladors i un pingüí.
Les famílies troben a faltar que les administracions inverteixin en confort tèrmic. Per això, moltes d'elles han posat ombracles als patis o ventiladors a les aules, això sí, tot pagat de la seva butxaca. Pablo Moliner és president de l'AFA del 3 a Claramunt.
El que seria tots els ombracles que ens tenia pendents de posar l'Ajuntament, doncs no en sabem res. I, evidentment, hem hagut de tirar esforços individuals, de famílies i de gent de l'AFA per disposar d'un ombracle que l'hem col·locat nosaltres, una ràfia.
Ara bé, amb una calor tan exagerada, aquestes solucions es queden curtes. Mabel Rodríguez, presidenta de l'AFI de l'escoleta Joaquim Blumer, ho denuncia.
L'escola, tenim la sort de que té un pati molt gran i que estan acostumades doncs, a jugar molt al pati, no es pot sortir. Surten al pati ara a primera hora, però durant la resta del dia han d'estar tancades a les estances i no tenen ganes de jugar. Entenc que també deuen menjar pitjor.
Per part de l'Ajuntament recordem que van prometre instal·lar tendals i ventiladors a les escoles públiques aquest estiu, però les famílies diuen que de moment en saben poca cosa. La polèmica, en recordem, coincideix amb l'anul·lació aquest dilluns del ple municipal perquè l'aire condicionat de la sala no funcionava i les temperatures superaven els 27 graus.
Doncs després d'haver suspès aquesta sessió plenària, com ara ens explicava el Pere, a conseqüència de les altes temperatures i per l'avaria de la climatització a la sala de plens, avui s'ha de reprendre la jornada. Si la incidència està resolta, es farà a la sala de plens, i si no, al Saló del Teatre Principal. Una sessió carregada de punts a l'ordre del dia i on, entre d'altres, es debatrà sobre el nou projecte del Sabadell Centre de Cultura amb una modificació del Pla General d'Ordenació a l'entorn de la plaça del Gas. El ple municipal farà un pas més aquest dilluns a la tarda per avançar en el projecte del Sabadell Centre de Cultura, la iniciativa museística que es vol fer al voltant de l'antic Museu del Gas. La sessió haurà de debatre i aprovarà amb tota probabilitat una modificació del Pla General Municipal d'Ordenació a l'entorn de la plaça del Gas per dotar els equipaments de qualificació cultural. D'aquesta manera, el govern de Marta Ferrés vol continuar avançant en el projecte per convertir l'illa entre l'antic Museu del Gas i la Casa Grau en un espai museístic que inclogui la història de la ciutat, però també els vestits que formen part de la col·lecció Montpalau. El ple, però, tindrà també una part destacada d'emocions de grups municipals i entitats. L'apartat l'estrena aquest vespre l'associació Viula, que presenta un redactat per una ciutat més inclusiva. D'altra banda, Esquerra Republicana porta una moció per instar el govern espanyol a retornar la caserna a la ciutat, tot basat en un acord entre els republicans i l'executiu de Pedro Sánchez al Congrés. Gabriel Fernández és el portaveu d'Esquerra.
Perquè l'acord que va tenir el grup parlamentari al Congrés d'Esquerra Republicana amb el govern del Partit Socialista Obrero Espanyol es compleixi. I això vol dir que acabada la via de la judicialització, ha arribat el moment de que arribi l'acord, que se cumpla l'acord de los presupuestos del 23.
A més, els republicans, la Crida i els comuns presenten un text conjunt en favor de la marea pensionista i els anticapitalistes porten una moció per posar en marxa un pla d'actuació per preservar el patrimoni arquitectònic. Ha resumit el text el regidor de la Crida, Guillem Fuster.
El que venim a proposar és planificació, seguiment, reiteració dels usos després d'una rehabilitació d'aquest patrimoni i, si s'escau en aquells patrimonis i en aquells usos de caràcter privat, aplicar un caràcter sancionador per tal que aquest patrimoni no desaparegui.
D'altra banda, els comuns porten una moció per posar en marxa un servei de bus nocturn a Sabadell. Per això volen començar una prova pilot de cara als caps de setmana, que podria semblar-se al model que s'aplica durant la festa major. Ho explica el seu portaveu, Joan Mena.
Per tant, el que hem demanat a través d'aquesta moció és que hi hagi una prova pilot, especialment a les nits del divendres i dissabte del cap de setmana, per valorar l'impacte que pot tenir aquest servei i, per tant, en funció de les conclusions d'aquesta prova pilot, s'opti per tenir un servei estable de transport públic nocturn.
Una sessió en què Vox també presenta una moció al ple, en aquest cas la formació d'extrema dreta, posa damunt la taula un text per millorar el nombre de parcs adaptats a Sabadell. Núria Cacion és la portaveu.
Exigimos que se aumente y se invierta más en este tipo de parques inclusivos. Las familias nos lo han hecho llegar, por ejemplo, las que usan sillas de rueda, que a pesar de que se vende de que hay parques, etcétera, que se está construyendo, al fin y al cabo no pueden ni siquiera montar la silla de ruedas en un columpio, por ejemplo.
Els populars volen que l'Ajuntament posi en marxa un alberg permanent per atendre'ls sense sostre. Ho detalla la portaveu popular, Cuca Santos.
Ya sabemos que ha habido otras iniciativas para que se haga este albergue. El Ayuntamiento nunca lo ha visto necesario, dice que no cree en ese sistema. Pues que nos digan cuál cree, pero lo que no podemos tener a tanta gente viviendo en la calle.
Santos lamenta que actualment hi ha més persones sense sostre de les que hi havia en els darrers anys a la ciutat. El ple municipal començarà avui, si no hi ha canvis, a les 5 de la tarda, com dèiem, serà el saló de plens de l'Ajuntament o el saló del Teatre Principal en funció de com funcioni l'aire condicionat. I seguim en clau municipal per parlar del pas endavant en el projecte Rellancem l'Eix Macià. La Junta de Govern Local ha adjudicat aquesta setmana les obres per millorar el tram central de la via. Les obres tenen un pressupost de 260.000 euros en unes actuacions que busquen millorar el carril bici, incrementar el verd i dotar l'espai de nous elements de seguretat pels vianants. El projecte vol millorar el paviment del carril bici amb materials antilliscants i de més durabilitat i canviar la senyalització horitzontal per poder millorar-ne la visibilitat i la seguretat. El portaveu del govern, Eloi Cortés, explica on es concentrarà l'actuació.
I per tant, avui amb 264.000 euros hem adjudicat aquestes obres de millora del carril bici entre l'Avinguda Paraires i la plaça de la Concòrdia, amb la millora de la renovació de tot el paviment, la instal·lació de nova senyalització i la instal·lació també de dos passos elevats.
Els dos passos a nivell estan ubicats a les cruïlles de la Rambla Central amb el carrer Gambús i el passatge de Lluís Mimó. A més, el projecte inclou una millora de l'enjardinament a la vorera oest.
I després també hi ha tot el projecte de substitució de les jardineres de la vorera oest de l'Avinguda Francesc Macià entre plaça Concòrdia i Avinguda Paraires per reforçar la presència de vegetació i embellir l'entorn urbà.
Aquestes obres s'enmarcaran al projecte Rellancem l'Eix, que inclou un conjunt d'inversions municipals amb una inversió pròxima als 12 milions. Són iniciatives com la d'arranjar l'aparcament de sorra per asfaltar-lo i dotar-lo d'un espai verd. L'objectiu és facilitar la mobilitat, potenciar la zona comercial i incorporar nous equipaments que dinamitzin el conjunt de l'àmbit. Comencem actualitzant la situació de l'incendi que afecta la Noguera, la Segarra i l'Urgell amb una superfície de 6.500 hectàrees, segons han informat fonts dels bombers de la Generalitat. Durant la nit, mig centenar de dotacions han treballat en l'extinció de l'incendi i han descartat que hi hagi més víctimes mortals després que a última hora de la nit de dimarts se'n trobessin dues. Durant la nit, els treballs s'han centrat sobretot en acabar de definir el perímetre i especialment el flanc dret a la població de Cabanabona. La previsió és reduir les dotacions durant el matí a 35 amb 130 bombers treballant en aquesta extinció de les flames. L'evolució durant la nit ha estat bona, però es preveu que aquest dimecres sigui complicat per les altes temperatures. Els bombers han assegurat que es tracta d'un incendi de sisena generació, on les flames es van propagar a una velocitat punta de 28 km per hora, una de les més altes registrades en focs a Europa. Els vents locals generats a l'entorn de l'incendi van assolir els 120 km per hora i el pirocúmul creat per l'alta energia de les flames i les condicions atmosfèriques va ascendir a 14.000 metres abans abans de desplomar-se. L'incendi ha causat danys a edificacions agrícoles de Guardiola i de Renat que encara s'estan quantificant. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa pocs minuts que cancel·la la seva agenda a Sevilla d'aquest dimecres i que es queda a Catalunya per afrontar la situació dels incendis i que viatjarà a algunes de les zones més afectades i també al centre de comandament ubicat a aquesta hora a Guissona. I anant a d'altres qüestions, us podem explicar que Espanya ha tornat a demanar que l'oficialitat del català, el basc i el gallec s'abordi en la pròxima reunió de ministres de la Unió Europea prevista pel 18 de juliol. Fonts del Ministeri asseguren que Espanya compta amb el suport i la col·laboració de la part danesa i ha demanat dur a terme el pròxim Consell General d'Afers Generals perquè s'adopti una decisió a l'entorn d'aquesta qüestió. I normalitat gairebé absoluta a la primera jornada de vaga dels jutges i fiscals convocada per associacions d'ambdós col·lectius. La percepció de l'executiu contrasta amb la de les entitats, que xifren el seguiment en el 75%. El govern subratlla, però, que l'única xifra oficial de seguiment d'aquesta vaga és la de vaguistes que comuniquen la participació a l'aturada i als quals se'ls traurà del sou. En aquest sentit, asseguren a les 6 de la tarda, deien que ni el Consell General del Poder Judicial ni la Fiscalia General de l'Estat, tampoc les associacions de jutges, havien comunicat al Ministeri de la Presidència cap dada d'una sola persona que hagués secundat l'aturada. I un estudi denuncia que els immigrants tenen dificultats afegides a l'hora de buscar un pis de lloguer i conclou que viuen en pitjors condicions, tot i pagar un lloguer similar. Ho indica un estudi d'Hidra que es fixa en la situació que es viu a Barcelona pel que fa a la població d'origen estranger. D'acord amb l'estudi, els immigrants es troben més abusos i discriminació i conviuen més amuntegats que els llogaters autòctons. Segons l'informe, per exemple, un 13,1% no té contracte de lloguer o té un acord verbal, el doble que en el cas de la població espanyola, on els qui no tenen contracte són un 7%. També és superior l'amuntegament. En el 42% dels casos, els immigrants conviuen 3 o més persones pel 34% dels autòctons. I és un altre dels temes del dia, novetats al voltant de Banc Sabadell i també d'aquest relat a l'entorn de l'OPA del BBVA contra l'entitat financera local. Banc Sabadell ha acceptat l'oferta de Banc Santander per la filial britànica pel TSB, que pagarà prop de 3.100 milions d'euros a l'entitat presidida per Josep Oliu. El Consell d'Administració de l'entitat financera local ha donat el vistiplau a l'operació, que el pròxim 6 d'agost haurà de ser aprovada per una Junta General d'Accionistes. La previsió és que la transacció es completi el primer trimestre de l'any que ve. La venda del TSB per part del Sabadell s'ha interpretat com una nova maniobra per dificultar l'OPA plantejada pel BBVA, que ha decidit continuar endavant amb l'oferta pública d'adquisició del BS, tot i les condicions addicionals imposades pel govern espanyol. En aquest sentit, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha apuntat que la feina del govern espanyol ja està enllestida pel que fa a l'OPA.
Desde el punto de vista del Gobierno, lo que queremos es asegurarnos que esta condición se cumpla, porque lo que va a permitir, y esto es importante, es que el desarrollo de valor para los accionistas de ambos bancos sea compatible con la protección de los intereses generales, tanto de los trabajadores como de, por supuesto, las empresas que tienen acceso a financiación a través de las dos entidades, como también el conjunto de clientes, sobre todo en materia de inclusión financiera y el apoyo de la red de sucursales de ambas entidades.
A més, Banc Sabadell ha destacat en un comunicat que l'entitat proposarà un dividend extraordinari de 50 cèntims d'euro per acció, equivalents aproximadament a 2.500 milions d'euros, a la Junta General Extraordinària d'Accionistes del pròxim 6 d'agost. Amb tot, si se li sumen els 1.300 milions d'euros a càrrec dels resultats de 2025, sumen un total de 3.800 milions d'euros. Aquest matí el BS donarà explicacions sobre aquesta nova operació en una roda de premsa.
El dia es lleva. El Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
Passant 3 minuts del punt d'un quart de 9 del matí, parlem de sanitat. El Centre d'Atenció Primària de la Concòrdia participa en una prova pilot de transformació dels ambulatoris. Es tracta d'un projecte del Departament de Salut amb el qual es vol millorar l'accessibilitat dels centres. En parla Manel del Castillo, president del Comitè Cairós, encarregat d'aquesta transformació.
Bàsicament creiem que aquestes 6 coses primeres són el que notaran els pacients. Més accessibilitat, tant a la primària com a l'hospital, la consulta externa, una millor gestió de la incapacitat temporal transitòria, cada CESIR té el seu projecte per ajudar a aquests processos musculoesquelètics o de salut mental que són els més prevalents puguin tenir una gestió més àgil, millor suport a les residències, importantíssim, ja està el programa desplegat, però l'acabarem de desplegar.
Per tal d'intentar solucionar aquests aspectes, des del departament han donat total autonomia als CAPs. Ens en porta més detalls l'Helena Molist. El Departament de Salut ha engegat la transformació dels CAPs en CSIRs, Centres de Salut Integrals. Per tal de fer aquesta evolució, el Departament ha escollit 27 centres de Catalunya, entre els quals hi ha el de la Concòrdia, per tal que, amb total autonomia, s'organitzin com vulguin per tal de donar resposta a problemàtiques com les llargues llistes d'espera. Des del Departament reiteren que aquesta reorganització no comporta una major inversió econòmica, sinó que es tracta de reformular els recursos existents.
El diagnòstic no es falten recursos i per això no va bé. No. Falta una millor organització. Aquest és el diagnòstic, per tant, estem donant-li una teràpia, seguint l'exemple, una teràpia per a aquest diagnòstic, la teràpia que és reorganitzar millor.
Les mesures s'avaluaran d'aquí a un any, quan es decidirà si s'amplien a més centres o no.
Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, a Ràdio Sabadell.
El Servei Ciutadà d'Acollida a la Immigració de Sabadell, l'SCAI, està descontent amb la nova llei d'estrangeria. Segons Raquel Garola, coordinadora de l'SCAI, la normativa va entrar en vigor el mes de maig passat i a hores d'ara encara els manca informació rellevant sobre el seu funcionament. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell.
Va publicar i es va aprovar el 19 de novembre. Hi havia un període de 6 mesos perquè entrés en vigor. Això va ser el 20 de maig. Al principi hi havia molt desconeixement. Pensàvem que a mesura que s'apropés el 20 de maig hi hauria més informació, però ens vam trobar que va arribar el 20 de maig i pràcticament hi havia més o menys la mateixa informació.
Aquest, però, no és l'únic inconvenient que li veuen a la nova llei. Des de l'SCAI també denuncien que les administracions cada cop aposten més per als tràmits online, unes gestions que normalment la gent amb menys recursos no pot fer.
Molts dels tràmits s'han de fer per mitjans electrònics o telemàtics. Per una part, totes les persones que estan en situació irregular no poden accedir a aquest servei, i tot i que estiguin en situació irregular i tinguin la possibilitat d'obtenir un certificat digital, el tema dels recursos, els mitjans, les dificultats que suposa ja per una persona amb certs estudis, recursos i tal, i coneixement de la llengua, per una persona sense xarxa, sense recursos...
Tot i aquestes queixes, Garola apunta que la normativa és una millora respecte a les versions anteriors. Un tema que remarca, per exemple, és el del canvi en temes com l'arrelament. Des de l'SCAI volen donar un vot de confiança al govern amb la nova llei, però adverteixen que no tenen por a aixecar la veu. Fem un parell de punts en format més breu. Una nova edició del programa Treball i Formació permetrà ajudar 67 persones en situació d'atur. L'objectiu és millorar les seves oportunitats laborals a través de contractes de treball, de formació i d'acompanyament personalitzat. La contractació permetrà desenvolupar tasques i serveis en benefici del conjunt de la ciutat, tot plegat fruit d'una subvenció de la Junta de Govern Local per valor de 2.200.000 euros. Els col·lectius beneficiaris són persones majors de 52 anys i en risc d'atur de llarga durada. I el programa Ara Dona, la xarxa d'emprenedores i empresàries de Sabadell, compta amb un centenar d'integrants. La iniciativa celebra aquest divendres 4 de juliol la seva jornada anual amb l'objectiu de compartir experiències i crear vincles. El projecte, que ara fa 4 anys que funciona, està promogut per l'Ajuntament. La jornada del proper divendres serà un espai de trobada entre mentores, emprenedores i entitats col·laboradores amb la finalitat de fomentar el networking i compartir experiència de cada participant. I acabem parlant de la Generalitat, que ha donat llum verda a la constitució de la Fundació InnovaFab, que ha de servir per la creació del primer centre de semiconductors avançats de Catalunya. Funcionarà com una entitat sense ànim de lucre que s'inclourà dins de l'àmbit del sector públic de la Generalitat. El projecte persegueix la recerca i el desenvolupament per fer aplicacions estratègiques en sectors com l'electrònica, la salut i l'energia, entre d'altres. La infraestructura es farà en una sala blanca de 2.000 metres quadrats al Parc de l'Alba, ubicat a Cerdanyola del Vallès.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Comencem parlant del Centre d'Esport Sabadell. Diego Fuoli és el primer fitxatge del Sabadell 2025-2026. El porter saragossà torna a la nova Creu Alta 4 anys després. Aleshores va fer de segon porter Dian Mackay a segona divisió. Ara ve amb l'etiqueta d'un dels millors porters de primera federació, com ho ha demostrat enguany el Tarazona, amb 15 porteries a 0 i una mitjana inferior al gol per partit. El seu fitxatge provocarà la sortida d'un dels dos porters amb contracte en vigor, Gianni Casaro o José Ortega. I en el capítol de baixes, les últimes anunciades pel Centre d'Esports són les de Marc Vargas i Diego Cámara. També hi ha novetats en l'afer Pau Fernández. El Sabadell ha rebut en les últimes hores una primera oferta del Villarreal per ell. Proposta, això sí, molt allunyada del que espera el Centre d'Esport Sabadell, amb la qual cosa lateral esquerrà no es mou de Sabadell. En el cas de Vargas i Càmara, els dos defenses acabaven contracte i el club ha decidit no renovar-los. Especialment dolorós és l'adeu del primer. El vegenc portava 5 anys i un centenar de partits com arlequinat. Encara podrien haver-hi més comiats, aquests, això sí, de futbolistes, que sí que tenen un any més signat. I ahir la nit va sortejar-se el calendari de Primera Federació. Tots els detalls ens els explica l'Adriana Arroyo.
38 jornades donen per molt, així que resumirem el calendari amb alguns imprescindibles per la nova temporada. L'estrena en Lliga, per exemple, serà el 31 d'agost a casa contra l'Eldense, acabat de descendir. L'altre equip que baixa de segona és justament el segon en passar per la nova Creu Alta, el Cartagena. Els tres primers desplaçaments seran Andalusia, Sanlúcar, Algeciras i Antequera. El duel català contra l'Europa, el primer fora de casa, amb la qual cosa serà el nou Sardenya. Recordem que els graciencs tenen una moratòria de mig any per poder jugar sobre gespa artificial. Just abans de Reis, el 4 de gener, el Sabadell visitarà el Rico Pérez d'Alacant. El partit de Setmana Santa serà a casa amb el Betis Deportivo com a rival i en un tram que encadenarà abans dos filials més. Les últimes tres jornades són Atlético Madrileño fora, Antequera a casa i a la 38 Tarazona Sabadell. I pels més nostàlgics, els retorns d'Estals i de Morcillo vindran pràcticament seguits. Pel pont de la Constitució jugarà el Chino al Temple amb la samarreta de l'Ibiza. I l'últim partit del 2025, just abans de Nadal, serà el Sabadell Atlético Madrileño amb el fins ara migcampista arlequinat com a contrari. Per més detalls, radiosabadell.fm.
Allà us podeu consultar tot sobre aquest calendari del Centre d'Esports Sabadell. Repassem encara d'altres qüestions en clau arlequinada, perquè Juanjo Roldán continuarà a la banqueta del juvenil A del Sabadell. El tècnic de l'ascens defensarà ara la plaça a divisió d'honor juvenil. Va estar a punt de deixar el càrrec per raons laborals, però al final ho ha pogut compaginar. Roldán va aterrar Olímpia al març, quan faltaven només 8 partits, i l'equip era novè a 4 punts de l'ascens. Després de 6 victòries en 8 partits, va poder celebrar a Sant Cugat el retorn a la divisió d'honor. Més temes. Us parlem ara de Clàudia Muñoz, que s'ha proclamat campiona d'Europa Júnior a Eslovàquia. La nedadora del Club Natació Sabadell ho ha fet a la prova del relleu 4% lliure. Gran marca la seva en el tercer relleu, amb un temps de 55-59. Compartia quartet amb Candela Arroyo, Irene Ciércoles i Sara Costa. I va acabar per davant d'Itàlia i Alemanya. Avui, segon dia de l'Europeu Júnior de Samorín, la mateixa filla dels nedadors José Muñoz i Lourdes Becerra competirà la cinquena sèrie dels 50 lliures, passades les 10 del matí. Just abans entrarà en escena Alexandra Comas, també del club, als 200 estils. I en natació, el Sabadell de Futbol Sala ha anunciat el seu tercer fitxatge. És Lluís Sanguino, porter que arriba del Cerdanyola de segona B, però han passat a l'Indústries, al Bellsport i en categories formatives a la Unió. Compartirà porteria amb un dels capitans, amb Josep Maria Martínez. I Josep Marquina ha rebut aquesta passada nit el Premi Panatlón 2024.
Que tens que vindre a veure les 24 hores, que tens que vindre a veure tots els trofeus que fem. Pues el Marquina està allà davant d'ells i recordar aquells temps que els 60 anys que vaig estar allà al Club de Natació no s'oblidaran mai i espero que duri bastant temps i que jo pugui anar a veure'ls igual com feia quan era jove.
Aquestes eren les paraules de Josep Marquina després de rebre aquesta passada nit el Premi Panatlón 2024, un guardó que se li ha donat en el marc d'un sopar especial que s'ha fet de cloenda de la temporada del Panatlón d'aquest any. El guardó reconeix en aquest cas tota una trajectòria des dels anys 60 lligada al futbito del natació Sabanell. El lliurament, com dèiem, va fer-se durant el sopar de cloenda de la temporada del Panatlón Club Sabadell que s'ha fet a l'Hotel Urpí.
Vitamina. Els caps de setmana, a partir de mitjanit, Ràdio Sabadell es transforma en una autèntica pista de ball.
Gaudeix amb nosaltres de les produccions més clubbers i els clàssics de sempre.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Notícies en xarxa. Edició matí.
Des de cada punt del país,
on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Són 8:45.
Notícies matí, amb Mireia Sanz.
Queixes per part de les famílies d'infants que fan casals d'estiu a les escoles públiques i dels que van a les escoles bressol municipals. Denuncien problemes d'altes temperatures a les aules aquests dies. A 9:15 del matí, la majoria d'aules de la ciutat ja superen els 30 graus. Les associacions de famílies demanen a l'Ajuntament que es posi les piles a l'hora d'instal·lar ventiladors i tendals, tal com va prometre el govern de Marta Ferrés. De fet, apunten que han estat les mateixes famílies les que han fet aquesta inversió. Maria Güell és la presidenta de l'AFA del 3 a Claramunt.
Tots ens hem posat les piles perquè per muntar espais d'ombra a dins els patis perquè puguin sortir al pati i no se'ns acalorin els nens. I ens hem hagut d'espavilar les famílies pagant-ho, instal·lant-ho les famílies.
I en aquest sentit, avui es recupera la sessió plenària que es va suspendre dilluns després que s'espatllés l'aire condicionat de la sala de plens. El ple haurà de debatre sobre el canvi d'usos dels equipaments de la plaça del gas i també diverses mocions dels grups municipals. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dimecres 2 de juliol que compartim amb la Beatriz Aguilar al control tècnic.
Titulars.
Banc Sabadell es ven la seva filial britànica, el TSB. El BS ha acceptat l'oferta de Banc Santander per 3.100 milions d'euros. L'operació haurà de ser aprovada més endavant, el pròxim 6 d'agost, en una Junta General d'Accionistes, una operació que permetrà al BS pagar més dividends als accionistes. I el govern ha adjudicat les obres per millorar el tram central de l'Eix Macià, unes actuacions per valor de 260.000 euros que han de permetre millorar el carril bici, incrementar el verd i dotar l'espai de nous elements de seguretat pels vianants. I prova pilot per transformar els centres d'atenció primària, que també es farà al cap de la Concòrdia, Sabadell. Ara els ambulatoris hauran de dissenyar la transformació tenint en compte les pròpies necessitats de cada equipament. Un dia en què passarem revista a la situació del servei d'acollida als immigrants amb la nova llei d'estrangeria que no els acaba de convèncer. En esports, Diego Fuoli és el primer fitxatge del Sabadell per la pròxima temporada. El porter torna a la nova Creu Alta després d'haver defensat la porteria arlequinada ara fa 4 temporades. A més, al llistat de baixes anunciades s'hi han sumat les de Marc Vargas i Diego Cámara en un dia en què repassarem també el calendari del Sabadell de cara a la temporada vinent.
Notícies matí. Els serveis.
Després de dies de molta calor intensa, volem saber què ens espera per les pròximes hores amb una onada de calor que s'ha allargat fins dijous arreu de Catalunya, però que s'aixeca avui a la zona del Vallès Occidental. Què ens espera per les pròximes hores? Li preguntem al Marc Jaureguizar.
Bon dia, matí molt tranquil aquí a Catalunya, molt assolellat, i al llarg de mig matí i mitja ja tenim el creixement de nuvolades que comencen a ser molt més efectives al Pirineu i Prepirineu. De fet, en aquest sector començaran els ruixats a primeres hores de la tarda i que podran anar acompanyats de tempesta. A mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats afectaran ja Catalunya central i sobretot el Solsonès, el Berguedà o el Lluçanès podran anar acompanyats inclús de calamarsa o pedra. A mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats afectaran ja comarques de la Segarra, de l'Anoia, de l'Urgell, de les Garrigues, i a últimes hores de la jornada de dimecres inclús podrien veure's aquests ruixats a la Terra Alta o al sud del Segrià. Temperatures que en aquest sector no voldran variar gaire, tornarem a assolir els 38 a 40 graus i en canvi a la resta, Catalunya central, prelitoral, interior, comarques gironines, esperem que baixin entre 1 i 2 graus. Que vagi bé!
Doncs pel que fa a la situació de les carreteres catalanes, bastanta tranquil·litat a la C58 a la zona del Vallès, tot i que l'autopista es complica ja arribant a la capital catalana, on sí que hi ha retencions pel nus de la Trinitat i també de sortida de Barcelona en direcció al Vallès, amb retencions en aquesta C58. Pel que fa a les rondes que donen accés a la ciutat de Barcelona, complicacions habituals en sentit Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral, especialment complicada avui la ronda de dalt en els dos sentits de la marxa, amb trams importants d'aturades i també molta intensitat de trànsit, i pel que fa a la ronda litoral, sobretot complicacions en sentit a Llobregat fins a arribar a la zona de la platja de la Barceloneta. Pel que fa a la P7, matí més tranquil que el d'ahir, tot i que hi ha algunes complicacions en sentit a Girona a l'alçada de Sant Cugat i també de Cerdanyola, i en sentit Tarragona des de Mollet del Vallès i fins a arribar pràcticament a Barberà del Vallès. Per tant, matí d'intensitat de trànsit també el d'aquest dimecres. I comencem el repàs a les qüestions destacades del dia parlant de les altes temperatures. Les famílies dels infants que van als casals de les escoles públiques o a les escoles bressol municipals denuncien altes temperatures a les aules. A la majoria de casos expliquen que des de quarts de 10 del matí els termòmetres ja marquen els 30 graus, lamentant que les institucions no posin remei a una situació insostenible per la canalla o per les professionals de l'educació. El Pere Gallifa ha parlat amb ells.
Comencem escoltant els casos de l'escola Enric Casasses i de l'escola Bressol de Can Puiggener, on les presidentes de les associacions de famílies expliquen la situació que viuen aquests dies els infants. Maria Güell i Sara Garcia.
L'Ajuntament habilita aquests espais municipals perquè s'hi facin activitats i la calor és molt intensa. De fet, una companya aquest matí ha recollit temperatures de més de 30 graus a les 9.
Sí, aquest matí a dos quarts de 10 hi havia 30,9 graus a dintre d'una aula on hi ha ventiladors i un pingüí.
Les famílies troben a faltar que les administracions inverteixin en confort tèrmic. Per això, moltes d'elles han posat umbracles als patis o ventiladors a les aules, això sí, tot pagat de la seva butxaca. Pablo Moliner és president de l'AFA del 3 a Claramunt.
El que seria tots els umbracles que ens tenia pendents de posar l'Ajuntament, doncs no en sabem res. I, evidentment, hem hagut de tirar esforços individuals de famílies i de gent de l'AFA per disposar d'un umbracle que l'hem col·locat nosaltres, una ràfia.
Ara bé, amb una calor tan exagerada, aquestes solucions es queden curtes. Mabel Rodríguez, presidenta de l'AFI de l'Escoleta Joaquim Blumer, ho denuncia.
L'escola, tenim la sort de que té un pati molt gran i que estan acostumades a jugar molt al pati, no es pot sortir. Surten al pati ara a primera hora, però durant la resta del dia han d'estar tancades a les estances i no tenen ganes de jugar. Entenc que també deuen menjar pitjor.
Per part de l'Ajuntament, recordem que van prometre instal·lar tendals i ventiladors a les escoles públiques aquest estiu, però les famílies diuen que de moment en saben poca cosa. La polèmica, en recordem, coincideix amb l'anul·lació aquest dilluns del ple municipal perquè l'aire condicionat de la sala no funcionava i les temperatures superaven els 27 graus.
I després d'haver suspès la sessió plenària de dilluns a conseqüència d'aquestes altes temperatures que ens explicava del Pere i de l'avaria a la climatització de la sala de plens, avui s'ha de reprendre la jornada a les 5 de la tarda. Si la incidència està resolta, es farà a la sala de plens i, si no, al Saló del Teatre Principal. Una sessió carregada de punts a l'ordre del dia i on, entre d'altres, es debatrà sobre el nou projecte del Sabadell Centre de Cultura amb una modificació del Pla General d'Ordenació a l'entorn de la plaça del Gas. El ple fa un pas més aquest dilluns a la tarda per avançar en el projecte del Sabadell Centre de Cultura. La iniciativa iniciativa que es vol fer al voltant de l'antic Museu del Gas. La sessió haurà de debatre i aprovarà amb tota probabilitat una modificació del Pla General Municipal d'Ordenació a l'entorn de la plaça del Gas per dotar els equipaments de la qualificació cultural que necessiten. D'aquesta manera, el govern de Marta Ferrés vol continuar avançant en el projecte per convertir l'illa entre l'antic Museu del Gas i la Casa Grau en un espai museístic que inclogui la història de la ciutat, però també els vestits que formen part de la col·lecció Montpalau. El ple, d'altra banda, tindrà una part destacada de mocions de grups municipals i d'entitats. L'apartat l'estrena aquest vespre a l'associació Viula, que presenta un redactat per una ciutat més inclusiva. D'altra banda, Esquerra Republicana presenta una moció per instar el govern espanyol a retornar la caserna a la ciutat, tot basat en un acord entre els republicans i l'executiu de Pedro Sánchez al Congrés. Gabriel Fernández és el portaveu d'Esquerra.
Perquè l'acord que va tenir el grup parlamentari al Congrés d'Esquerra Republicana amb el govern del Partit Socialista Obrero Espanyol es compleixi. I això vol dir que, acabada la via de la judicialització, ha arribat el moment de que arribi l'acord, que se cumpla l'acord de los presupuestos del 23.
A més, els republicans, la Crida i els Comuns presenten un text conjunt en favor de la marea pensionista i els anticapitalistes porten una moció per posar en marxa un pla d'actuació per preservar el patrimoni arquitectònic. Ha resumit el text el regidor de la Crida, Guillem Fuster.
El que venim a proposar és planificació, seguiment, reiteració dels usos després d'una rehabilitació d'aquest patrimoni i, si s'escau en aquells patrimonis i en aquells usos de caràcter privat, aplicar un caràcter sancionador per tal que aquest patrimoni no desaparegui.
D'altra banda, els comuns porten una moció per posar en marxa un servei de bus nocturn a Sabadell. Per això volen començar una prova pilot de cara als caps de setmana que podria semblar-se al model que s'aplica durant la Festa Major. Ho explica el seu portaveu, Joan Mena.
Per tant, el que hem demanat a través d'aquesta moció és que hi hagi una prova pilot, especialment a les nits del divendres i dissabte del cap de setmana, per valorar l'impacte que pot tenir aquest servei i, per tant, en funció de les conclusions d'aquesta prova pilot, s'opti per tenir un servei estable de transport públic nocturn.
Una sessió en què Vox també presenta una moció al ple. En aquest cas, la formació d'extrema dreta posa damunt la taula un text per millorar el nombre de parcs adaptats a Sabadell. Núria Cación és la portaveu.
Exigimos que se aumente y se invierta más en este tipo de parques inclusivos. Las familias nos lo han hecho llegar, por ejemplo, las que usan sillas de rueda, que a pesar de que se vende de que hay parques, etcétera, que se está construyendo, al fin y al cabo no pueden ni siquiera montar la silla de ruedas en un columpio, por ejemplo.
Els populars volen, d'altra banda, que l'Ajuntament posi en marxa un alberg permanent per atendre el sense sostre, ho explica la seva portaveu, Cuca Santos.
Ya sabemos que ha habido otras iniciativas para que se haga este albergue. El Ayuntamiento nunca lo ha visto necesario, dice que no cree en ese sistema. Pues que nos digan cuál cree, pero lo que no podemos tener a tanta gente viviendo en la calle.
Santos lamenta que actualment hi ha més persones sense sostre de les que hi havia els darrers anys a la ciutat. Seguim endavant quan falten 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 9 del matí. Pas endavant en el projecte Rellancem l'Eix de l'Eix Macià. La Junta de Govern Local ha adjudicat aquesta setmana les obres per millorar el tram central de la via. Unes actuacions que tenen un pressupost de 260.000 euros en unes actuacions que busquen millorar el carril bici, incrementar el verd i dotar l'espai de nous elements de seguretat pels vianants. El projecte també vol millorar el paviment del carril bici amb materials antilliscants i de més durabilitat i canviar la senyalització horitzontal per poder millorar-ne la visibilitat i la seguretat. El portaveu del govern, Eloi Cortés, explica on es concentrarà aquesta actuació.
I per tant, avui amb 264.000 euros hem adjudicat aquestes obres de millora del carril bici entre l'Avinguda Paraires i la plaça de la Concòrdia, amb la millora de la renovació de tot el paviment, la instal·lació de nova senyalització i la instal·lació també de dos passos elevats.
Els dos passos a nivell elevat s'ubicaran a les cruïlles de la Rambla Central amb el carrer Gambús i el passatge de Lluís Mimó. A més, el projecte inclou també una millora de l'enjardinament a la vorera oest.
I després també hi ha tot el projecte de substitució de les jardineres de la vorera oest de l'Avinguda Francesc Macià entre plaça Concòrdia i Avinguda Paraires per reforçar la presència de vegetació i embellir l'entorn urbà.
Aquestes obres s'emmarquen en el projecte Rellancem l'Eix, que inclou un conjunt d'inversions municipals amb una inversió pròxima als 12 milions d'euros. Iniciatives com la d'arranjar l'aparcament de sorra per asfaltar-lo i també dotar-lo d'un espai verd. L'objectiu és facilitar la mobilitat, potenciar la zona comercial i incorporar nous equipaments que dinamitzin el conjunt de l'Eix Macià. I anem a d'altres qüestions fora de Sabadell i la comarca, amb novetats sobre l'incendi que afecta la Noguera, la Segarra i l'Urgell, amb una superfície total de 6.500 hectàrees. Durant la nit, mig centenar de dotacions del cos han treballat en l'extinció de l'incendi i han descartat que hi hagi més víctimes mortals després que a última hora de la nit de dimarts se'n trobessin dues. Durant la nit, els treballs s'han centrat, sobretot, acabar de definir el perímetre i especialment al cap del flanc dret a la població de Cabanabona. La previsió és reduir les dotacions durant el matí a 35, amb 130 bombers treballant en l'extinció de l'incendi. L'evolució durant la nit ha estat bona, però es preveu que aquest dimecres pugui ser complicat a conseqüència de les altes temperatures. I en els últims minuts, l'alcalde de Guissona ha donat explicacions sobre les dues persones que s'han localitzat sense vida a la seva localitat a conseqüència d'aquest incendi. Ha explicat que les dues persones que s'han trobat mortes serien el propietari d'una explotació agrària i un treballador. Ho ha confirmat l'alcalde de la localitat, Jaume Ars. Les dues víctimes serien veïnes de Renan, pertanyent al nucli d'Oliola. L'alcalde ha explicat que el propietari hauria intentat anar a rescatar el treballador que estava a l'explotació agrària i que s'hauria vist afectat pel fum. El batlle ha lamentat les dues morts i ha afirmat que Guissona s'ha posat a disposició dels serveis d'emergència i dels veïns en tot allò que els calgui. En una informació que també s'ha conegut fa poc és que Salvador Illa ha canviat la seva agenda, ha cancel·lat un viatge que tenia previst a Sevilla i serà avui a la zona de l'incendi. A tot això, també us expliquem que Espanya ha tornat a demanar que l'oficialitat del català, el basc i el gallec s'abordi a la pròxima reunió de ministres de la Unió Europea prevista pel 18 de juliol. A fons del Ministeri asseguren que Espanya compta amb el suport i la col·laboració de la part danesa, que és la presidenta de la Comissió Europea aquest mes, i ha demanat dur a terme també el pròxim Consell d'Afers Generals per acabar d'adoptar aquesta decisió. I d'altra banda, hi ha hagut normalitat pràcticament absoluta en la primera jornada de vaga de jutges i fiscals convocada per les associacions d'ambdós col·lectius, tot i que la percepció de l'executiu contrasta això sí amb les dades que han donat les entitats, que xifren el seguiment en el 75%. Tot i això, a les 6 de la tarda ni el Consell General del Poder Judicial ni tampoc la Fiscalia General de l'Estat o les associacions de jutges i fiscals havien comunicat al Ministeri de la Presidència cap dada d'una sola persona que secundés aquesta aturada, segons han apuntat fonts directes del Ministeri de la Presidència. I tres persones han estat detingudes i dues més han quedat com a investigades en una operació conjunta de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra aquest dimarts per desmantellar 5 punts de venda de droga a Barcelona. Un dels locals, explica el cos de seguretat municipal, funcionava més com a centre d'emmagatzematge i de distribució cap a locals d'oci nocturn. A banda de les detencions, s'han comissat diners en diverses divises, cocaïna, metamfetamina, èxtasi i tusi. I un estudi liderat pel CREAF i l'Autònoma ha demostrat que la calor està buidant el magatzem de nitrogen de les plantes del sòl de l'Àrtic, cosa que està disparant de forma irreversible les emissions de CO2. La recerca que s'ha publicat a la revista Global Change Biology s'ha dut a terme durant 10 anys en prades subàrtiques d'Islàndia, on existeixen gradients geotermals naturals que simulen com afectarà l'escalfament del sòl als ecosistemes més freds del planeta, com també són Groenlàndia, el Canadà, Alaska o Escandinàvia. L'expedició de Mostreig tornarà a començar aquest estiu. Obrim ara plana econòmica, novetats a l'entorn del relat al voltant de l'OPA del BBVA contra Banc Sabadell. Banc Sabadell ha acceptat l'oferta de Banc Santander per la seva filial britànica pel TSB i farà que el Santander pagui 3.100 milions d'euros a l'entitat presidida per Josep Oliu. El Consell d'Administració de l'entitat financera local ha donat el vistiplau a l'operació que el pròxim 6 d'agost haurà de ser aprovada en una Junta General d'Accionistes. La previsió és que la transacció es completi el primer trimestre de l'any que ve. La venda del TSB per part del Sabadell s'ha interpretat com una nova maniobra per dificultar l'OPA plantejada pel BBVA, que ha decidit continuar endavant amb l'oferta pública d'adquisició del BS, tot i les condicions addicionals imposades pel govern espanyol. En aquest sentit, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha apuntat que la feina del govern espanyol ja està enllestida pel que fa a l'OPA.
Desde el punto de vista del gobierno, lo que queremos es asegurarnos que esta condición se cumpla, porque lo que va a permitir, y esto es importante, es que el desarrollo de valor para los accionistas de ambos bancos sea compatible con la protección de los intereses generales, tanto de los trabajadores como de, por supuesto, las empresas que tienen acceso a financiación a través de las dos entidades, como también el conjunto de clientes, sobre todo en materia de inclusión financiera y el apoyo de la red de sucursales de ambas entidades.
A més, Banc Sabadell ha destacat en un comunicat que l'entitat proposarà un dividend extraordinari de 50 cèntims d'euro per acció, equivalents aproximadament a 2.500 milions d'euros a la Junta General Extraordinària d'Accionistes del pròxim 6 d'agost. Amb tot, si se li sumen els 1.300 milions d'euros a càrrec dels resultats de 2025, sumen un total de 3.800 milions d'euros. Aquest matí, el BS donarà explicacions sobre aquesta operació en una roda de premsa.
Notícies matí.
Parlem ara de salut. El Centre d'Atenció Primària de la Concòrdia participa en una prova pilot de transformació dels ambulatoris. És un projecte del Departament de Salut amb el qual es vol millorar l'accessibilitat d'aquests centres. En parla Manel del Castillo, president del Comitè Cairós, encarregat d'aquesta transformació.
Bàsicament creiem que aquestes sis coses primeres són el que notaran els pacients. Més accessibilitat, tant a la primària com a l'hospital, la consulta externa, una millor gestió de la incapacitat temporal transitòria. Cada CESIR té el seu projecte per ajudar aquests processos musculoesquelètics o de salut mental que són els més prevalents puguin tenir una gestió més àgil. Millor suport a les residències, importantíssim. Ja està el programa desplegat, però l'acabarem de desplegar.
Per tal d'intentar solucionar aquests aspectes, des del departament han donat total autonomia als CAPs. Tots els detalls els té l'Helena Molist.
El Departament de Salut ha engegat la transformació dels CAPs en CESIRs, Centres de Salut Integrals. Per tal de fer aquesta evolució, el Departament ha escollit 27 centres de Catalunya, entre els quals hi ha el de la Concòrdia, per tal que, amb tota l'autonomia, s'organitzin com vulguin per tal de donar resposta a problemàtiques com les llargues llistes d'espera. Des del Departament reiteren que aquesta reorganització no comporta una major inversió econòmica, sinó que es tracta de reformular els recursos existents.
Diagnòstic no es falten recursos i per això no va bé. No. Falta una millor organització. Aquest és el diagnòstic, per tant, estem donant-li una teràpia, seguint l'exemple, una teràpia per a aquest diagnòstic, la teràpia que és reorganitzar millor.
Les mesures s'avaluaran d'aquí a un any, quan es decidirà si s'amplien a més centres o no.
I d'altra banda, us parlem del Servei Ciutadà d'Acollida a la Immigració de Sabadell, que es mostra descontent amb la nova llei d'estrangeria. Segons Raquel Garola, coordinadora de l'ESCAI, la normativa va entrar en vigor el mes de maig passat i a hores d'ara encara els manca informació rellevant sobre el seu funcionament. Són declaracions a Ràdio Sabadell.
Va publicar i es va aprovar el 19 de novembre. Hi havia un període de 6 mesos perquè entrés en vigor. Això va ser el 20 de maig. Al principi hi havia molt desconeixement. Pensàvem que a mesura que s'apropés el 20 de maig hi hauria més informació, però ens vam trobar que va arribar el 20 de maig i pràcticament hi havia la mateixa informació.
Aquest, però, no és l'únic inconvenient que li veuen a la nova llei. Des de l'ESCAI també denuncien que les administracions cada cop aposten més per als tràmits online, unes gestions que normalment la gent amb menys recursos no pot fer. Tot i aquestes queixes, Garola apunta que la nova normativa és una millora respecte a les seves versions anteriors. Un tema que remarca, per exemple, és el del canvi en qüestions com l'arrelament.
Abans d'aquesta reforma, l'arrelament social, que era un dels tràmits més habituals, exigia un mínim de 3 anys al territori. Amb la nova llei d'estrangeria s'han modificat una mica els arrelaments i s'han unificat a nivell de permanència al territori tots els arrelaments, excepte un que no exigeix permanència però està vinculat a tenir familiars europeus. Amb la resta de casos, el temps de permanència s'ha reduït a 2 anys.
Des de l'ESCAI volen donar un vot de confiança al govern amb la nova llei, però adverteixen que no tenen por a aixecar la veu. Fem un parell de punts en format més breu. Una nova edició del programa Treball i Formació permetrà ajudar 67 persones que es troben en situació d'atur. L'objectiu és millorar les seves oportunitats laborals a través de contractes de treball, de formació i d'acompanyament personalitzat. La contractació permetrà desenvolupar tasques i serveis en benefici del conjunt de la ciutat. Tot plegat fruit d'una subvenció de la Junta de Govern Local per valor de 2.200.000 euros. Els col·lectius beneficiaris són persones majors de 52 anys i en risc d'atur de llarga durada, amb un projecte que durarà 12 mesos. D'altra banda, us parlem del programa Ara Dona, xarxa d'emprenedores i empresàries, que compta amb un centenar d'integrants. La iniciativa celebra aquest divendres 4 de juliol la seva jornada anual amb l'objectiu de compartir experiències i crear vincles. El projecte, que fa 4 anys que funciona, està promogut per l'Ajuntament. La jornada del proper divendres serà un espai de trobada entre mentores, emprenedores i entitats col·laboradores amb la finalitat de fomentar el networking i de compartir l'experiència de cadascun dels participants. I acabem parlant d'un projecte que es farà a Cerdanyola del Vallès. En concret, la Generalitat ha donat llum verda a la construcció de la Fundació InnovaFab, que ha de servir per la creació del primer centre de semiconductors avançats de Catalunya. Funcionarà com una entitat sense ànim de lucre que s'inscloure dins de l'àmbit del sector públic del govern. El projecte persegueix la recerca i el desenvolupament per fer aplicacions estratègiques en sectors com l'electrònica, la salut o l'energia, entre d'altres. La infraestructura es construirà en una sala blanca de 2.000 metres quadrats al Parc de l'Alba, Cerdanyola del Vallès. En aquest espai es poden escalar processos de fabricació de xips en un entorn pràcticament industrial.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I pel primer fitxatge del Centre d'Esport Sabadell d'aquesta temporada, per Diego Foli, el porter saragossà torna a la nova Creu Alta 4 anys després. Aleshores va fer de segon porter Dian Macay a segona divisió. Ara ve amb l'etiqueta d'un dels millors porters de primera federació, com ho ha demostrat enguany al Tarazona, amb 15 porteries a 0 i una mitjana inferior al gol per partit. El seu fitxatge provocarà, això sí, la sortida d'un dels dos porters amb contracte en vigor, Jani Casaro o José Ortega. I en el capítol de baixes, les últimes anunciades pel Centre d'Esport són les de Marc Vargas i Diego Cámara. També hi ha novetats a l'afer Pau Fernández. El Sabadell ha rebut en les últimes hores una primera oferta del Villarreal per ell, proposta, això sí, allunyada del que espera el Centre d'Esports, amb la qual cosa el lateral esquerrà no es mou de Sabadell. En el cas de Vargas i Càmara, els dos defenses acabaven contracte i el club ha decidit no renovar-los. Especialment dolorós és l'adeu del primer. El vegenc portava 5 anys i un centenar de partits com Arlequinat. Encara podrien haver-hi més comiats, aquests, això sí, de futbolistes que sí que tenen un any signat. I ahir a la nit es va sortejar el calendari de la primera federació. Tots els detalls els té l'Adriana Arroyo.
38 jornades donen per molt, així que resumirem el calendari amb alguns imprescindibles per la nova temporada. L'estrena en Lliga, per exemple, serà el 31 d'agost a casa contra l'Eldense, acabat de descendir. L'altre equip que baixa de segona és justament el segon en passar per la nova Creu Alta, el Cartagena. Els tres primers desplaçaments seran Andalusia, Sanlúcar, Algeciras i Antequera. El duel català contra l'Europa, el primer fora de casa, amb la qual cosa serà el nou Sardenya. Recordem que els graciencs tenen una moratòria de mig any per poder jugar sobre gespa artificial. Just abans de Reis, el 4 de gener, el Sabadell visitarà el Rico Pérez d'Alacant. El partit de Setmana Santa serà a casa amb el Betis Deportivo com a rival i en un tram que encadenarà abans dos filials més. Les últimes tres jornades són Atlético Madrileño fora, Antequera a casa i a la 38 Tarazona Sabadell. I pels més nostàlgics, els retorns d'Estals i de Morcillo vindran pràcticament seguits. Pel pont de la Constitució jugarà el Chino al Temple amb la samarreta de l'Ibiza. I l'últim partit del 2025, just abans de Nadal, serà el Sabadell Atlético Madrileño amb el fins ara migcampista Arlequinat com a contrari. Per més detalls, radiosabadell.fm.
I Juanjo Roldán continuarà la banqueta del juvenil Arlequinat. El tècnic de l'ascens defensarà ara la plaça a la divisió d'honor juvenil. Va estar a punt de deixar el càrrec per raons laborals, però al final ha pogut compaginar-ho. Roldán va aterrar Olímpia al març, quan faltaven només 8 partits i l'equip era novè a 4 punts de l'ascens. Després de 6 victòries en 8 partits, va poder celebrar a Sant Cugat el retorn a la divisió d'honor. I Clàudia Muñoz s'ha proclamat campiona d'Europa júnior a Eslovàquia. La nedadora del Club Natació Sabadell ho ha fet a la prova del relleu 4% lliure. Gran marca la seva en el tercer relleu amb un temps de 55-59. Compartia quartet amb Candela Arroyo, Irene Ciercoles i Sara Costa i van acabar per davant d'Itàlia i Alemanya. Avui, segon dia de l'Europeu Júnior de Sant Morín, la filla dels nedadors, José Muñoz, i Lourdes Becerra, la Clàudia Muñoz, competirà la cinquena sèrie dels 50 lliures passades les 10 del matí. Just abans entrarà a escena Alexandra Comas, també del club, en aquest cas, però, els 200 estils. I el Natació Sabadell, en aquest cas, però, de futbol sala, ha anunciat el seu tercer fitxatge. És Lluís Sanguino, porter que arriba del Cerdanyola de segona B, però han passat a l'Indústries, al Bellsport i en categories formatives també a la Unió. Compartirà porteria amb un dels capitans, amb Josep Maria Martínez. I Josep Marquina ha rebut aquesta passada nit el Premi Panatlón 2024.
Que tens que vindre a veure les 24 hores, que tens que vindre a veure tots els trofeus que fem. Pues el Marquina està allà davant d'ells i recordar aquells temps que els 60 anys que vaig estar allà al Club de Natació no s'oblidaran mai i espero que duri bastant temps i que jo pugui anar a veure'ls igual com feia quan era jove.
El guardó reconeix tota una trajectòria des dels anys 60 lligada al futbitó del Natació Sabadell. El lliurament va dur-se a terme durant el sopar de cloenda de temporada del Panatlón Club Sabadell.
Notícies matí.
I I avui, per les ganes que tenim alguns de fer vacances, per les ganes que tenim alguns de llevar-nos més tard, ens quedem amb tot el que amaga aquesta lletra. Escolteu-la atentament d'aquest Agost dels Pets.
Descamisat, si és que et fa tard, viu adéu a la colla. L'embaconat contra l'asfalt en un poblet de costa, on d'amagat l'espera darrere de l'església, mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar i a nit plena d'estrella.
Tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Vitamina. Els caps de setmana, a partir de mitjanit, Ràdio Sabadell es transforma en una autèntica pista de ball.
Gaudeix amb nosaltres de les produccions més clubbers i els clàssics de sempre.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell, la vius, la veus, la sents. T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'òpera a Sabadell, parlem d'òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Comencem la tertúlia de Ràdio Sabadell quan passen 3 minuts del punt de les 9 del matí. Saludem a aquesta hora la Mercè Cantero, que participa en nom de Junts. Hola, Mercè, què tal, com estàs?
Molt bon dia a tothom, una mica calorada.
Una mica calorada?
Una mica calorada.
No sé per què, amb aquesta temperatura hivernal que tenim, oi?
Sí, 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 quedarem tots deshidratats.
També ens acompanya l'Andrea Poveda en nom del Partit Popular. Hola, Andrea, què tal? Benvinguda.
Hola, què tal? M'estreno. Jo ja estic acostumbrada al calor perquè soy de Sevilla.
Home, llavors, escolta, això et deu semblar pràcticament hivern, no?
Sí, pràcticament.
I també ens acompanya el Josep Patx en nom de Vox. Què tal, Josep? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Tu portes bé la calor, també.
Diu que aquest cap de setmana començarà a refrescar.
Sí, refresca una mica, però m'ho vaig mirar i són 2 o 3 graus, vull dir, tampoc us penseu.
Bueno, que haurà algun ruixat, allò, un cap de boira.
Sí, però no fa la pinta de que haguem de...
Una regadeta al carrer, que allò que ve.
Això sí que ve de gust, també netejar una mica...
Sí, terra mullat.
I netejar una mica també el clavegueram, que es nota quan plou.
I que surtin totes les paneroles i tot això.
Ha anat molt bé, aquesta calor.
Pel clavegueram?
Bueno, pel clavegueram no. No, però diguéssim, la gent aquesta que aquí encara hi ha cosa que sembra i fer la... Sí. Segar amb aquest temps és... Pues que han de segar, no, però millor que estigui
sec. Ja, per
sec,
la planta en si, no?
Sí, que estigui mullat, oi?
En fi, no diuen el mateix a les escoles de Sabadell, ni als casals, perquè ahir, doncs, arran una mica de... Sabeu que el dilluns el ple municipal es va suspendre perquè s'havia espatllat l'aire condicionat a la sala de plens i això feia, doncs, que la temperatura a la sala fos de més de 27 graus i, per tant, que l'ordenança, a partir d'alguna manera municipal o la normativa, doncs, apuntés que s'havia de suspendre la sessió plenària, però ahir hi havia una autèntica revolada a nivell d'escoles, casals de estiu, especialment els que es fan en equipaments públics, doncs denunciant les situacions en les que es troben, no? Parlaven de a quarts de 10 del matí ja més de 30 graus a les aules, amb patis sense espais d'ombra, sense els ombracles, sense cap mena de ventiladors ni cap manera de refrigerar aquestes criatures i, per tant, en molts casos, doncs ens explicaven fins i tot que les famílies han decidit per si mateixos, doncs, comprar ventiladors, les AFAs han posat els ombacles i els tendals als patis per garantir una certa, doncs, confort tèrmic, per dir d'alguna manera, a les aules i especialment als patis, que és el que més es fa servir ara amb els casals d'estiu, no? Més enllà de les aules, doncs, les criatures fan moltes activitats a l'exterior i, per tant, demanaven, per alguna manera, tant al govern de la Generalitat com a l'Ajuntament, que posés fil a l'agulla i d'alguna manera resolés aquesta situació, perquè la situació d'aquestes calors, no? Ja van ser el mes de juny, ara estem a juliol, però el cert és que cada vegada hi ha més mesos amb educació, no? amb aules obertes, en què fa moltíssima calor i, per tant, feien aquesta demanda. Mercè, com ho veus?
Jo veig que, bueno, si no recordo malament, es va posar en marxa, que es posaven ventiladors i tendalls segons quines escoles. Sembla ser que els tendalls al final no es poden posar perquè hi ha hagut algun conflicte. Però realment...
Si no, hi ha hagut un problema de tramitació, bàsicament. Han anat tard i crec que començaven a posar-los ara al juliol.
Clar, a començar el juliol és una mica tard. El juliol haurien ja d'estar posats. De fet, si la normativa indica que 27 graus és la temperatura màxima per treballar, hauria de ser així a tots els àmbits. Evidentment, si treballes al carrer, no, perquè aquí no t'hi poden posar, no et poden aclimatar, però les escoles amb els nens i tot el que suposa, aquest és un espai que crec que hauria d'estar molt més cuidat del que està.
Com ho veus, Andrea?
Bueno, yo creo que se debería adelantar incluso un poco más, porque el calor ya empieza a finales de mayo. Entonces, creo que habría que tener un plan para que esto no sucediera y dejarlo preparado de manera que no sufran los niños. Está demostrado que el calor afecta a la concentración, es malísimo para hacer deporte, como has dicho, que ahora estarán mucho en el patio. Y ya que ha dicho lo de trabajar en la calle, me gustaría recordar a la mujer que murió en Barcelona por el calor que hace. Me parece que es muy importante dar más descansos a las personas que trabajan en la calle. Y sobre todo que tenga más acceso a hidratación y bueno, otros horarios puede ser también.
L'Ajuntament presentava dilluns l'operació Calor, l'operatiu de calor, els sí. mecanismes que té l'administració local, que bàsicament és un compendi de les accions que ja funcionen habitualment. L'Ajuntament hi posava, doncs, per exemple, les fonts ornamentals, que aquest any sí que s'han pogut obrir, després que l'any passat, doncs, i l'anterior no pogués ser per una qüestió de la sequera. També hi posava les piscines públiques, plantejava també la instal·lació aquesta de tendals i ombracles, i posava damunt la taula els protocols que se segueixen a les persones que treballen al carrer. No, en aquest cas, doncs, explicaven que se'ls han repartit cantimplores, que se'ls ha repartit crema solar i barrets per, doncs, alleugerir, en certa manera, aquestes estades al carrer. Josep, què en penses?
No, això de la senyora aquesta de Barcelona, que va morir allò al cor del migdia treballant, no?, escombrant al carrer, això és dur. Que són hores que no són hores d'estar treballant allò fent aquesta feina jo com estava fent. Llavors aquí amb això a més curiós perquè clar, aquí sembla que tot vingui tot de la vida i aquest ús d'edificis escolars per activitats d'estiu és relativament recent, si anem a mirar és d'uns 15 anys cap aquí i diguéssim en un cert moment doncs mira, això està aquí, alguna cosa ho ha deixat de fer amb la canalla i això diguéssim no està previst i si això diguéssim evidentment continuarà diguéssim tant la climatització d'hivern com la d'estiu, clar, aquí pensava el tipus d'arquitectura escolar que aquí hi ha coses bastant brillants antigament, el col·legi per exemple aquest de la Sagrada Família d'en Batllevell, allò, aquestes galeries que fa, o sigui, ja en aquell temps fa 100 anys ja pensaven en això de les ombres i aquestes coses, no? Diguéssim, clar, és una, els col·legis hi ha aquesta idea dels finestrals grans i de la llum, però llavors té aquest efecte que es converteixen a vegades en forns. Per exemple, aquí el Casasses, que és relativament antic, es va fer la reforma que va fer un gran arquitecte, en Josep Maria Gil, sabadellenc, autor doncs, de l'ampliació de Sant Pau, del Palau de Justícia de Barcelona. Bé, aquí, diguéssim, se li va acudir fer una galeria coberta amb vidre que allà a l'hivern dona problemes d'escalfament. Vull dir, és... Casasses per aquí és dur, no?
El Casasses té més problemes d'escalfor que de fred,
No, d'escalfor per això, perquè té aquest efecte...
És un forn.
Aquest efecte estufa que fa aquella coberta, no? I clar, és un pati... Doncs,
no, fins i tot el pati,
Bueno, el pati del Casasses, aquí hi ha una guerra que havia començat i que el mandat passat la Marta Ferrer es va fer enrere, va començar en temps del quatripartit, que era la idea de la Port Campmany, que és un edifici que està aquí al carrer Les Passes, hi ha un pati de mansana molt gran i està just davant del Casasses, diguéssim, home, estaria bé allò intervenir allà, és un pati de mansana que actualment hi ha una nau fora normativa que fa de garatge, home, una ampliació de l'escola que va molt justeta, és una sola línia, i llavors guanyar aquest espai, diguéssim, de l'interior de mansana com a pati, Casasses no,
anteriorment
no,
utilitzaven
no
els safrejos.
No es pot jugar amb bol ni a fubito, no? És petitíssim aquell pati, no? I a més, amb les molèsties que creen que ho tenen allà enganxat a la finestra, no? És una escola congestionadeta.
És un forn que d'allà enxubat. Sí, utilitzaven, abans antigament utilitzaven els safrejos. Per fer gimnàs, per fer segons quines coses, utilitzaven els safrejos. Jo ho sé perquè els meus fills ja anaven al Casasses.
Sí. Una mica... No, ja hem fet aquí un repàs, anem a parar sempre al carrer de casa. Que...
sempre mirem cap a...
Sí, que és molt lleig, eh?
No, però vaja, cadascú parla del que coneix, que és el que hem de fer, parlar de les coses que coneixem, no? Doncs aquesta és la situació que denunciaven tant des de les escoles Bressol, també com des de les escoles públiques amb aquesta casuística, no?, d'aquests casals d'estiu que s'estan fent. En qualsevol cas, tot això venia arrel del ple municipal, que com dèiem es va haver de suspendre dilluns. Entre les qüestions que s'ha de debatre avui en el ple n'hi ha una potser de més destacada pel que fa a l'ordre del dia, que és aquest debat a l'entorn de la modificació del Pla General d'Ordenació al voltant de la plaça del Gas, no?, per fer possible un ús museístic per aquest espai en relació doncs, amb el Museu del Gas, amb la part doncs, de la Fundació Banc Sabadell, a la Casa Grau. Ja sé que no t'agrada que li digui Casa Grau.
No, o sigui, es pot avançar amb els errors. Vull dir, hi ha uns fets i hi ha uns altres. No.
Molt bé, doncs va quedar clar no, la visió que té el Josep Batxe.
No, la visió, les dades.
Les dades que aporta el Josep Batxe a l'entorn d'aquesta qüestió. Però vaja, per aquest pla d'ordenació municipal a l'entorn d'aquesta plaça del Gas, per tots aquests equipaments de qualificació cultural, s'ha de debatre el ple municipal, però vaja, s'aprovarà amb tota probabilitat. Sabem que l'Ajuntament té majoria absoluta amb els dos vots també de Junts arriben fins al 16, per tant, encara que la resta de l'oposició no ho vegi correctament, aquesta qüestió tirarà endavant. Us sembla bé aquesta ubicació per fer un ús museístic, Josep?
No ho sé, aquí hi parlava amb una persona no de l'entorn del banc, però sí una certa relació amb la Fundació Banc Sabadell i ells mateixos es veu que tampoc ho tenen tan clar. O sigui, per exemple, allà, diguéssim, allà la figura és el Miquel Molins, que, diguéssim, que allà fa uns quants anys es va fer càrrec de la Fundació i venia del MNAC, vull dir, és un professional molt qualificat i, a més, sabadellenc d'ascendència, i no tenen massa clar, diguéssim, allò quin ús donar-li encara. I, llavors, clar, agafa un espai agafa també la casa que havia sigut el Zenon Coromines, o sigui, que és la del la cantonera amb Sant Feliu. De fet, allò es va edificar de cop. Mm. Agafa la casa, diguéssim, de la, del Zenon Coromines i de la seva nebodastra, diguéssim, que era l'Anna Maria Coll aquesta. Aviam, un usuari de tenir. Allò queda mort i és un espai, cèntric. A més que, sobretot la casa de l'Anna Maria Coll està d'aquella galeria tan maca que dona el pati. L'altre es va anar com trinxant més, bueno, trinxant, que l'altre hi va haver-hi de tot allà. El casal mutualista, l'Aliança, després l'Urbana, i és un edifici allò més, més massegat, no? I el pati es va perdre. També seria ocasió de recuperar aquest pati comú, no? No sé, bueno...
No, i a més, el pati, no sé si tu has estat, jo no he estat mai en aquest edifici, però el pati des de fora fa la sensació de ser molt gran. Per tant, si en certa manera aquest pati el guanyes a la plaça, també pots ampliar la plaça del gas.
Jo això no m'agrada. Aquest, això, diguéssim, hi ha una tanca i, a més, no és practicable perquè hi ha una galeria, hi ha un envidriat. Hi ha una galeria que suposo que en temps el senyor Plàcid Mercedes allò havia fet servir de despatx tèxtil. Hi ha fotos de l'interior. Que diguéssim que és una intervenció posterior de Joaquim Batlle Vell. L'obra aquella deu ser dels 80 i la galeria aquella deu ser 10 o 20 anys posterior a la resta de l'edifici, no? Bé, no sé, és...
No, és que no, tinc curiositat perquè no, ja buscaré. Si dius que hi ha fotos, ja el buscaré.
Bueno, hi ha fotos raretes, eh? Raretes. Antigues, diguéssim, i quasi bé familiars. Eh? Yeah. Sembla que hi ha una que surt el Mercet allà, de nen.
Yeah.
Allò... Bueno, coses de la
sí,
vida.
Sí, sí. No, perquè és la veritat que és un edifici que te'l mires des de fora i genera aquesta curiositat.
No fa molts anys es va fer servir provisionalment com a escola, que era la Carme Simó, mentre no feien la nova, va estar un temps fent-se servir d'escola.
No sé.
És l'últim ús que ha tingut, ja fa més de 30 anys.
Clar, normal que no ho tingui molt.
Llavors, en època es va parlar i es van fer gestions de posar aquí la delegació del Col·legi d'Arquitectes Tècnics. Vull dir, o sigui, l'Ajuntament no s'ha vingut mai massa què fer-ne d'allò.
Mercè, Andrea, qui vulgui.
No.
Bueno, a mi me parece bien, porque, bueno, todo lo que sea fomentar la cultura está genial, más en estos tiempos que la gente cada vez más va menos a los museos, hay que fomentar, crear espacios, pero creo que no se está redistribuyendo bien el presupuesto que tiene el ayuntamiento. Creo que hay prioridades que deben ir antes. Mira, ya hemos hablado de los colegios, por ejemplo, que también... Por ejemplo, el caso de los policías con la comisaría que se prometió que se les iba a construir y que no se ha construido y bueno, siguen teniendo condiciones muy precarias. Entonces, me parece muy bien el tema que estamos hablando, pero creo que no es la prioridad absoluta en Sabadell.
Bueno, es una intervención privada, Digamos, la inversió la faria
Banco
Sabadell. Sí,
en aquest cas la inversió la faria la Fundació Banc Sabadell en aquest edifici. De totes maneres, Josep, sí que és veritat que encara no hem aconseguit veure el conveni ni que ens el detallin. Per tant, no sabem, no sabem ni per quants anys, ni per quina inversió, ni com es farà, ni com s'estipularà. I és una de les coses que demanàvem no fa gaire al govern, que ens deia que al llarg d'aquest juliol ens donaran una mica d'explicacions a l'entorn d'aquesta qüestió, perquè és veritat que es presentava, es deia, serà una sessió, però no com serà, quin conveni hi haurà, i per tant falten detalls, no?, també per saber exactament...
I amb quin fons juga la Fundació Banc, si què volen fer i què volen ensenyar allà, no? Això falten, tampoc està clar.
No, falten informacions per acabar de veure una mica per on anirà tot. Mercè?
Jo coincideixo una mica amb tothom. Penso que està molt bé donar-li una utilització, un espai que està tancat, que... ha de tenir una utilitat aquell espai. La ubicació també em sembla molt bé, perquè la plaça del Gas és una zona de pas, és una zona de fàcil accés, se li pot donar més visibilitat. Ara, faltaria veure doncs, el contingut i el com es regularà tot això. Fins que això no estigui, doncs, no podrem definir una opinió. No? En principi, doncs bé, fem confiança i a veure què ens trobem, perquè poca cosa més podem fer.
Sí, només està una mica a l'expectativa, no? El Josep em deia, i crec que ho podem explicar en una conversa privada del grup de WhatsApp, deia, no parlarem de Banc Sabadell, i deia, si no hi ha novetats, no, però clar, l'actualitat mana,
sempre
i ahir sabíem que finalment doncs el Santander comprarà el TSB, 3.100.000...
Fet ja ho ha comprat, no?
Sí, exacte.
3.100 milions.
3.100 milions, exacte. Que és que són números tan grans, Mercè, que no saps? Em costen d'imaginar-me'ls, no? 3.100 milions posarà el Santander per comprar el TSB, la filial britànica de Banc Sabadell, que jo crec que es pot dir que ha estat un autèntic mal de queixal per al Banc Sabadell fins que l'ha pogut com adaptar una mica a l'operativa pròpia, pròpia del banc, no? I això permetia doncs, que ahir doncs, el Banc Sabadell anunciés que podia repartir més dividends entre els seus accionistes, una acció que ja des del BBVA van dir que no veien gaire clar de fer-ho en el context de l'OPA, i ara doncs, s'ha tirat endavant. Crec que és el 6 d'agost que deia ahir Banc Sabadell que faria una junta d'accionistes per acabar de certificar aquest repartiment de dividends i per tant per acabar d'aprovar aquesta operació, però vaja, tot això a cavall de l'acceptació per part del Consell de Ministres d'aquesta OPA amb les asteriscos que hi posava d'aquests 3 anys d'operativa autònoma, sumat al fet que el BBVA deia dilluns a la tarda que jo segueixo, per tant, m'és igual les condicions, ho segueixo veient clar i segueixo pensant que és un benefici pels accionistes dels dos bancs, deia el president del BBVA. Doncs amb tot això, embolica que fa fort, i ara què creieu que farà? Quin pes creieu que pot tenir això del TSB? Quina incidència pot tenir? Pot determinar d'alguna manera la decisió dels accionistes pel fet que puguin repartir més o menys dividends? Perquè ara ja som a aquest punt que els que decidiran seran els accionistes, definitivament. Mercè, un poc coneixes una mica això.
A veure, jo el que veig és que la venda del TSB, per un cantó, va bé perquè suposa un ingrés de diners que es podran repartir, i llavors és intentar que l'accionista estigui més content per part del BBVA, que es perdi el TSB, jo crec que a ell li fa perdre, perquè el TSB estava ben instaurat al Regne Unit i BBVA no ho està. Llavors, serveix també doncs, per donar-li més força al Santander, que també està molt ben instaurat al Regne Unit. Està molt ben instaurat. El trobes a totes les ciutats i està molt ben posicionat. Llavors, jo crec que el BBVA seguirà mantenint l'opció, més que res perquè ja quedaria com molt malament tornar enrere. Vull dir, si fins ara han anat aguantant, per què no? I l'accionista té la decisió final. Jo espero i desitjo que pensin bé.
Yo coincido completamente contigo. La verdad es que no es un tema del que conozca demasiado. Tampoco puedo decir demasiado, pero creo que tienes razón con eso de que no van a ir hacia atrás y que van a seguir igual.
Bueno, aviam, OPA representa que es produiria, que es culminaria si la meitat més un, diguéssim, de les accions van a parar al BBVA. Això m'agradarà veure-ho. El que es pot donar, doncs, que el BBVA tampoc sortirà amb les mans buides d'aquesta operació, que es quedi amb un 20 o un 30% del banc, que seria una posició d'un cert domini i complicadeta. Diguéssim, clar, aquí també s'ha vist una mica les febleses del Sabadell. Que l'has agafat aquests anys, diguéssim, el Sabadell ja quan va sortir a borsa va haver d'una operació tutelada per la Caixa de Pensions precisament per evitar això, que vingués algú i se'l quedés. Després es va constituir un nucli dur d'accionistes, allò que hi havia doncs, els Foc de Titan Lux, l'Isaac Antic, Juan Manuel Lara, no? El Lara Bosch de Planeta, una de les germanes Kopovich, no sé quina de les dues que les confong, i això doncs, em sembla que va ser sobre el 2021, el moment aquest de davallada del preu de les accions del Sabadell, això es va desfer. El Sabadell també és allò, no té... Clar, tu vas al Santander i hi ha la família Botín, que és seu, i la filla segueix i seguirà. El Sabadell és una mica una casa, o s'ha tornat una casa sense amo, no? Això és una cosa que, a més, clar, amb la magnitud que té, també és difícil trobar allò qui tingui això, un 5 o un 10, propi. Clar, tota aquesta trajectòria de l'Olivo Bank ha sigut allò, anar a guanyar dimensions per escapar-se de que vingués un i se'l mengés, no? I ara s'ha arribat potser una mica al final del camí. Llavors hi havia l'operació aquesta que abans de l'OPA del Bilbao aquesta Unicaja que ja semblava que seria si hagués tirat endavant, per això ho ha obstruït o ho ha paralitzat, semblava que seria una OPA diguéssim cordial, que Unicaja li venia de gust allò participar amb el Sabadell, no? S'ha de veure. O sigui, aquí, ara, diguéssim, ara el joc ja està, les cartes ja... Ara és només veure com s'acaba de resoldre i els serrells, no?
Sí, sí, estan totes les cartes sobre la taula ja.
Sí, no? Com ho veus tu, Mercè? Sí.
Jo no ho veig bé.
No ho veus
bé. I m'agradaria equivocar-me perquè jo el Sabadell pues me l'estimo molt i no m'agradaria que estigués en mans del BBVA. Es perden moltes coses, tal com he dit altres vegades, no?
Bé, llavors hi ha un tema, un tema curiós, que és el BBVA es planteja això, fer una demanda i demanar 1.000 milions d'euros per danys i perjudicis amb això d'aquestes condicions de, diguéssim, que li impedeix fer aèries, que li impedeix, diguéssim, fer una... això de les sinergies, no? I tota aquesta cosa que diuen de la creació de capital a partir de la compra, eh? Una cosa és la compra i l'altra seria la fusió, és una altra fase, que aquesta no sé si l'arribarem a veure o no, eh? I això és la banda més incerta. Això...
jo espero
abans de
que
la
no.
Castanyada ho veurem, no?
Sí, bueno, diuen que a setembre s'han de començar a rebre aquestes famoses cartes amb l'oferta definitiva
abans,
que pugui fer.
Abans i tot.
Hauran de definir quina és l'oferta definitiva que pugui fer el BBVA.
Entrar al fulletó a la Comissió Nacional.
La Comissió Nacional, i a partir d'aquí doncs enviar les cartes als accionistes i dir, escolta, t'ho compro per tant. No?
Sí.
Vols dir una cosa? No. Doncs, en fi, serial aquest del Banc Sabadell, que ahir jo li deia al Josep, si no hi ha actualitat no en parlarem, i mare meva, cada dia surt un capítol nou d'aquest serial.
Una cosa, perdó, abans que hem parlat de les escoles Bressol, que les escoles Bressol també són relativament noves. Això és un tema que s'hauria de preveure ja d'entrada, perquè ells sí que estan en horari actiu.
Sí, sí, efectivament, i tant.
Estan allò amb extras.
Sí.
Vull dir que...
bé. Sí, no estan en casals.
No, la que
com l'escola primària.
De fet, no sé quin és l'horari, fins quan es considera lectiu a les escoles bressol públiques, no ho sé. Fins quan acaba el curs, perquè sé que les privades sí que fan tot el juliol, però no sé si les públiques també fan tot el juliol.
Sí, també, diria.
També fan tot el juliol, sí, m'ho confirmen, que tenen més informació, perquè jo ja m'ha passat, diguéssim, el capítol aquest ja m'ha passat de llarg, ja, diguéssim. Però...
a mi també va passar fa molts anys.
També t'ha passat de llarg.
Ja tornarà, aquestes coses veuen després, eh? A nivell nets i això, vull dir...
Va, jo tinc una mica complicat.
Ah, va.
No per res, perquè és que tampoc es viuen aquí els meus fills, estan fora.
Fas excursions.
Ah, a mi toca agafar un avió per veure-ho.
Sí, sí. Passa. Però vaja, tornant al ple municipal, i perquè m'he desviat perquè parlàvem de la Fundació Banc Sabadell i llavors m'he anat d'un tema a l'altre. Tornant al ple municipal, us sembla bé la decisió que es va prendre de suspendre la sessió plenària?
A mi me parece que no. O sea, no me parece correcto que los políticos tengan esta preferencia de poder irse del trabajo porque no va el aire acondicionado, porque al final ellos son un servicio para los ciudadanos y hay un montón de personas que tienen estas condiciones todos los días y siguen trabajando, ¿sabes? Entonces, ellos más que ningunos tienen que estar ahí aunque pase esto y no se puede retrasar todas las cosas que pasan en Sabadell solo porque no vaya el aire acondicionado un día.
¿Estás de acuerdo?
Absolutamente, home, donde había temperatura se ve que era en la plaza. Yo no estuve, pero estaban los policías, que creo que está el tema para hablar. A ver, 27 grados sobre... tampoco es ninguna...
Era 29.
I sobre 29, bueno, 29 o 27. 27 seria el tope.
27 és com el tope i estaven a 29.
Estaven a 29.
Diguem, ara que parlava... si no podia parlar d'edificis escolars, allò, diguéssim, l'edifici actualment de la Casa de la Ciutat es va construir com a escola, l'escola Pia, no? Vull dir, també estem amb això, aquestes finestres i aquestes coses, però clar, fa 140 anys que hi ha l'Ajuntament, i això no havia passat mai, eh? Vull dir, no ho sé, allò, però 2 graus, em sembla que no... els que mare no els hi devia venir de gust entrar amb el ple amb tot el xivarri fora, van dir, va, que tot...
No, entrar, ja havien entrat,
ja estaven dins,
vull dir, els crits ja se'ls havien endut.
Sí. Jo penso una cosa.
A veure, Mercè.
A veure, no són només els polítics. Dintre de l'Ajuntament...
això és una altra cosa.
Amb el ple municipal hi ha els tècnics, hi ha la gent que... no tècnics de llums, eh? No, els tècnics de l'Ajuntament... que també estan treballant en allà.
Mm-hmm.
No és només els polítics, és la gent que treballa. Un ple municipal comença a les 5 i depèn dels punts del dia que té. Aquest en concret en té tants com 37 punts, aquest ple. Pot acabar perfectament al voltant de les 11 de la nit.
La porra era en quart de 12.
O quarts de 12, veus?
Entre els periodistes
clar.
I polítics.
Llavors, doncs, clar, hem de tenir en compte que aquesta, si hi ha una normativa que marca... que el topall són 27 graus, el lògic és fer-la complir. Aquí és aquella delgada línia roja. És a dir, si els polítics decideixen tirar el ple endavant i algú mira 27-29 graus, ostres, que dolents que són, perquè la normativa diu que són 27 i estem treballant a 29. Vale?
I les escoles que treballen a 30 i pico?
No, és que jo lo de les escoles no té nom. Lo de les escoles per mi no té nom. Jo crec que les escoles... O sigui, si hi ha una normativa, aquesta normativa s'hauria d'aplicar a tots els àmbits que pengen de l'Ajuntament. Ara, si estem parlant del ple municipal i la normativa diu 27 i estem a 29, és qüestió... És, no, no és pels polítics que hi treballen, és per la gent que hi treballa, que també et pots trobar que se't queixin perquè estan fora. Jo, personalment, jo com a Mercè Cantero, vale? És la meva opinió, jo hagués repartit bànus i hagués fet el... i hagués fet el ple, però clar, a veure, jo entenc que si hi ha una normativa, aquesta normativa s'ha de complir. Perquè llavors, si no la compleixes, també tindràs els que et diran és que clar, estaven a 29 graus quan la normativa marca 27.
No, i... si hi ha gent que està treballant, això sí que és sagrat. Quan has de fer
clar, hi ha gent treballant amb el ple municipal, no només estan els polítics.
No, no, els edificis municipals en general, que són una piula, hi ha persones treballant.
Per això ho dic.
En condicions diverses, o en situacions...
Però, si ho comparem amb les escoles, evidentment, no té nom, perquè el que està passant en allà s'hauria de poder regular, s'hauria de poder canviar, adequar, i més tenint en compte que el canvi climàtic amb el que estem o les temperatures cada any, els estius comencen abans i comencen amb temperatures molt més fortes, però clar, això no vol dir que en un ple municipal hi hagi una normativa que s'hagi d'aplicar, perquè lo cortés no quita lo valiente.
No, però si vols dir alguna cosa, digue-ho, perquè no...
Lligat amb això, un dels temes de, diguéssim, de... de l'actual conflicte entre la plantilla de la policia municipal, on és, diguéssim, aquests diners que se'ls deuen, i una sentència del contenció es dient que se'ls ha de pagar, en uns quants casos, va sortir la xifra amb una nota del sindicat de policia local i del cos de Mossos d'Esquadra, en què diuen que això podia arribar a pujar aquests seguint endarreriments uns 700.000 euros. O sigui, quan parlàvem de diners, són diners, s'ha de veure, hi ha coses entremig, i llavors sí que hi ha hagut, a part d'això de l'edifici nou, que jo no sé, això va ser un tema que va sortir fa primera campanya de la Marta Ferrés a l'alcaldia, allò de fer una prefectura o un centre nou allà a la banda de Can Oriac, però sí que el que està molt clar és que l'edifici del Mercet, que no està malament i que està molt ben situat, molt accessible, hi ha hagut una deixadesa de manteniment, i fa temps que van passant coses. Fa 4 o 5 anys hi havia incidència al dipòsit de detinguts, que és un punt molt sensible d'allà. Diuen doncs, que no hi ha que calenta les dutxes. Hi ha... I doncs, això afegit a més problemes, no? A falta de dotació. Diu que Sant Joan està amb en quadro. El tema aquest de l'urbana no s'acaba de resoldre. Diguéssim, havia estat bastant maltractada o deixada a l'època del quatripartit, però en aquests 6 anys de govern Marta Ferrés... això no pita, vull dir, i amb les esperances que s'havien fet de que pités, no? Vull dir, sembla, vaja, no sé. No...
Sí, com sí, a veure, si n'hi ha un incompliment...
És un tema capdalt de la ciutat, de la seguretat, etcètera, és un tema molt, 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 molt seriós i molt sensible, i de l'atenció al ciutadà.
Home, i tant. Urbana. I la manca que hi ha d'efectius, no? Uh-huh. Que mica a mica també s'han d'anar... A veure, estava previst que s'anessin augmentant el nombre d'efectius que n'hi havien. Per pandèmia hi havia una patrulla nocturna, només una, per pandèmia. I clar, i falten efectius, sí. El que passa és que sé que s'està treballant per incrementar el nombre.
No, de fet, l'Ajuntament explicava que... ara vaig a buscar-vos la dada concretament, perquè la tinc al cap, però no la vull pifiar. Però l'Ajuntament parlava d'una quinzena d'agents que es van incorporar l'any passat, i 13 més que s'han incorporat aquesta setmana passada, però sí que és cert que alhora, el 2024 es va ampliar amb 15 agents nous. Enguany se sumen 15 més i a part n'hi ha 13 més que acaben d'acabar la formació en l'escola policial, i al llarg del 2025 està previst continuar reforçant el cos amb 25 agents més per la via de l'oposició lliure i 7 agents provinents d'altres administracions. Però també reconeixen que falten algunes places, diu que falten 2 places d'inspector, una de sergent, 3 de caporal, a més de les vacants, però també expliquen que cada vegada que algú deixa un lloc, diguéssim, especialment un lloc elevat, doncs es triguen fins a 4 anys en poder cobrir-lo per una qüestió de com s'ha de fer la promoció, la formació dels propis agents. Això són les dades d'un comunicat de l'Ajuntament, eh? A partir d'aquí jo us poso la dada i l'atribueixo i vosaltres que ho apunteu, no? Però això és el que diuen, i parlaven de que actualment el cos té 304 efectius entre comandaments i agents, quan s'havia parlat, crec, de l'entorn de 220 fa, no sé si 6 o 7 anys. Per tant, sí que, si més no, segons aquestes xifres, hi hauria un increment.
Bueno, a mí me parece que no se ha cumplido nada de lo que se había prometido. En primer lugar, se había prometido a los agentes que iban a tener una nueva comisaría, cosa que no se sabe nada del tema. Ahora mismo solo
la fecha ha descartado.
Bueno, ya. Y ahora se está remodelando lentamente la que tienen, pero es como ha comentado, el agua les sale fría, hay un montón de grietas en la comisaría, ahora que van a entrar nuevos agentes se están quejando también de la falta de uniformes, no hay uniformes para los agentes, han tenido que hacer un montón de rondas en invierno sin abrigo. Son cosas que no se pueden permitir, porque al final estas personas son las que nos cuidan a nosotros. ¿Y qué les estamos dando a cambio? O sea, no tienen ni siquiera equipos, o sea, no tienen etilómetros, test de detección de drogas, están faltas de todas las herramientas que necesitan para ejercer su función. Y a mí me parece indignante, sobre todo porque estamos en una ciudad que cada vez tiene más delincuencia y necesitamos esto, apoyo de ellos. Pero si ellos no se sienten respaldados, no van a hacer bien su función.
Jo no crec que sigui tant un tema de recolzament perquè facin la funció o no, sinó un tema de necessitats, és a dir, n'hi ha uns mínims que han de tenir per poder, és a dir, si tu et toca treballar o estudiar o i has d'escriure, necessitaràs un paper i un boli. Si no tens boli o no tens paper, no podràs fer bé la teva feina, no?
Claro.
Que aquí, si necessiten una sèrie d'elements per poder fer bé la seva feina, és necessari que hi sigui.
Hi ha una cosa curiosa per la pandèmia que a mi em va sorprendre, que és que al magatzem de Urbana no hi havia mascaretes. Dius, coi, si un dia toca anar a fer una intervenció en un lloc, diguéssim, que hi ha, jo què sé, aliments en mal estat o una situació, diguéssim, així de brutícia, com us ho feien? Pues això abans no es contemplava. Per exemple, no? hi ha una deixadesa. I això de l'edifici, que és un edifici sòlid i molt maco, del Mercet, gran obra de l'Antoni Forriat, enginyer, no? Hi ha una, el que es va veient és que hi ha una deixadesa de manteniment. Va sortir per tot arreu, aquestes obres, no? I és un edifici que està bé, perquè, clar, té espais de magatzem, permet tenir una pila de coses juntes, que si anessin a un altre lloc, no sé si trobarien una superfície. I una dotació comparable, no? No es cuida. Això a vegades passa, els manteniments és el que es deixa. Vull dir, es fa pam-pam, s'ha inaugurat i doncs, bueno, vinga, ja està, tira.
Us adoneu de la quantitat de coses que necessitem, que són bàsiques? Adequar sí. Les escoles?
Mm-hmm.
Adequar a l'edifici? Fan falta moltes necessitats, no sé a nivell pressupostari com es podrà calibrar tot això, el termini que es pot posar a terme, però realment hi ha molta cosa per fer i no es pot fer immediatament, perquè no són coses d'avui per demà. Venim amb una deficiència fa molt temps, s'està posant molts mitjans per tirar endavant, però clar, quanta cosa fa falta
per adequar tot. Però és un tema de tu, no? Diguéssim, un té un edifici ha de quan en quan ha de pintar, de recalar la teulada, no? Aquí l'administració, potser no, per no concretar, l'Ajuntament treballa, sembla que treballa molt allò a l'acte, al dia, no? Fem una obra, pam, però després ve a mantenir-la. O bé el cost de funcionament. I això és el que... Això s'ha d'anar portant regularment. Això hauria de formar part de la despesa
dels protocols.
Què?
Hauria de formar part dels protocols.
Exacte, de la despesa corrent de l'Ajuntament. No, ara, clar, si tu deixes entrar, llavors sí que has de fer una inversió més forta. Vull dir, bueno, Andrea, és
Jo creo que sí, obviamente tiene que haber un protocolo, un proceso para implementar todas estas cosas que son necesarias, pero al igual que el otro día pararon el pleno porque no se cumplía la normativa y no se puede hacer algo si está en contra de lo que dice la ley, pues entiendo que los policías no quieran trabajar en estas condiciones. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿No vamos a tener policías hasta que se implemente? Es que tampoco podemos hacer eso. Entonces, pues hay que agilizar los procesos. Exacto. Y sobre todo las cosas más sencillas, como lo de los uniformes, bueno, que es lo que ha dicho ella, que es cómo vas a escribir si no tienes un boli. No me creo que se tarde tanto en conseguir cosas tan simples. Obviamente lo de las plazas pues se va a tardar más, pero hay cosas que son muy básicas.
Claro, es que es, a ver, imagínate tú, o cualquier sitio, o hospital, ahí no hay batas, ¿no? O ejército no hay uniformes, es que esto es de cajón.
Ja, ja, però no s'hi ha fet.
Bueno, aquest problema dels uniformes també l'han tingut els treballadors de la neteja, dels equipaments municipals, que també es queixaven a l'empresa la Sareb, no, la Sareb no, la Sareb són els dels pisos, Serveo, perquè deia que tampoc tenien uniformes, no es pagaven les nòmines a temps, també va haver-hi mobilitzacions, no, les treballadores.
Serveo és el que era un desgavell.
Efectivament.
Sí.
Va, fem una pausa per la publicitat, si podem donar-li pas, i a la tornada anem a altres qüestions.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. La sents.
Bon dia, són les dues. Comença el Notícies en Xarxa, edició migdia, cap de setmana.
Bon dia, ara fa un any el ple municipal de Palamoja va aprovar una moció que demanava trobar alternatives.
Bon dia, el ple municipal de Cardedeu ha tornat a posar sobre la taula el debat per la nova ordenança sobre...
Mollerús acull una nova edició d'aquest punt de trobada de la literatura infantil i juvenil que es crea arreu dels països catalans.
Cada tarda a les dues t'expliquem la informació més propera al Notícies en Xarxa.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies Matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
Seguim fent tertúlia a Ràdio Sabadell, seguim analitzant diferents qüestions del dia, hem parlat de molts temes de ciutat i ara vull parlar d'un altre, que és aquest projecte de Rellancem l'Eix, que presentava l'Ajuntament per rellançar l'Eix Macià amb unes inversions pròximes als 12 milions d'euros. 12 milions d'euros, sí. Uau. 12 milions d'euros. S'han anat doncs, apuntant diferents trams. Fa pocs dies la Junta de Govern adjudicava, diguéssim, les obres per millorar el que és l'aparcament de la zona de l'Eix Macià. Ara sabeu que és aquell aparcament de sorra que és un desgavell. Doncs la idea és asfaltar-lo i fer-ho de forma més endreçada, per dir d'alguna manera. I aquesta setmana s'ha adjudicat un altre tram d'aquestes obres, en concret les actuacions que busquen millorar el carril bici, incrementar el verd i dotar l'espai de nous elements de seguretat per vianants. Es millorarà el paviment del carril bici amb materials antilliscants i de més durabilitat i es canviarà la senyalització horitzontal per poder millorar la visibilitat i la seguretat del carril bici. S'ubicaran dos passos elevats a les cruïlles de la Rambla Central amb el carrer de Gambús i el passatge de Lluís Mimó i, a part, s'ajardinarà també tota la zona de la vorera oest en aquest projecte més ampli, no?, que va en la línia aquesta de rellençar l'espai de l'Eix Macià. Ens explicava fa uns dies també que ens acompanyava aquí a Ràdio Sabadell la tinenta d'alcaldessa i regidora de Comerç, doncs tota la part de dinamització comercial que ha de suposar i que està començant a suposar, ens deia, tot el que és la residència d'estudiants, ubicada a l'antic del Llac Center, amb tota la part, diguéssim, dels baixos, amb aquest Mercadona que s'ha d'obrir, amb aquests dos establiments de restauració, un establiment mèdic i un establiment d'oci per gent jove, no?, que s'han d'obrir doncs, en aquell punt i que estan fent, ens deia la tinenta alcaldessa, que la gent pregunti per aquells famosos bars municipals, aquells, no sé si dir-los, ara em surt la paraula parapeto, que no seria gaire correcte, però ja m'enteneu, aquelles estructures que hi ha a la vorera de l'Eix Macià, no?, aquelles estructures de restauració que fa molt de temps que estan tancades, que l'Ajuntament té la intenció...
Mòduls de restauració.
Mòduls de restauració, gràcies, Mercè. Que l'Ajuntament té la intenció de tornar-los a licitar, a treure'ls doncs, perquè la gent els pugui optar, crec que és a finals del mes d'agost, per tal de que a finals de l'any que ve ja puguin estar com en disposició. I ens deia la tinenta d'alcaldessa que hi ha gent que està preguntant, cosa que fins ara no havia passat, i que, per tant, té la sensació que la dinamització que s'ha posat aquesta residència d'estudiants doncs, pot moure-ho tot plegat. Aquí hi ha capítol Paddock, que també donaria per molt amb els problemes d'inversions que hi han hagut, etc, però que també ens explicaven des de la gent que s'ha quedat ara al Paddock, que estan treballant per buscar inversors i que podria desencadenar-se alguna cosa també allà sí 100% comercial i doncs em parlen la idea una mica de dinamitzar doncs, tot aquest espai. Josep, com ho veus?
Malament.
Malament, en general, eh?
Aviam, Eix Macià gastar 10, 12, pots gastar els diners si no hi ha una idea clara de cap on es vol anar i el que diguéssim aviam, allà es va crear una sobreoferta de sou d'oficines i de sou comercial, de tal manera que en 30 anys que fa que hi és, no tan sols no augmentar l'ocupació, sinó que ha anat disminuint. Que això també és un senyal. Que allò va ser una operació, amb el seu moment, molt ambiciosa. O sigui, de cop i volta no s'havia fet mai i rarament es fa. Una superfície així, edificar-la de cop i amb aquests usos. L'Eix Macià té, que això és, al principi es trobava a faltar, jo recordo quan encara era un projecte, una visita que va dirigir el doctor Lluís Casasses, el geògraf amb la Societat Catalana de Geografia, i ell va dir, bueno, una cosa d'aquesta potència o hi cal una connexió ferroviària. Finalment hi ha sigut, no? Però, o sigui, ha anat tort, no? I clar, s'ha d'engegar coses. El parc hauria de tenir més vida, probablement, que és, diguéssim, hauria de ser un dels motors d'aquesta zona. El comerç va tort, no ho sé jo, però el comerç, aviam, no hi ha l'ambient de fa 10 o 15 anys, per exemple, dins del Paddock. El Miquel Monràs, de l'operació aquella, suposo que en sortiria una mica tocat. Allò es va fer, la marca que va fer el Paddock es deia Mango Grup Inversor, precisament perquè era quan el Monràs es retira de Mango tal, i va fer aquesta inversió allà. I llavors l'Eix Macià, clar, jo pensava, dic, l'any que ve així hauríem de celebrar el centenari realment de l'Eix Macià. L'Eix Macià es projecta el 26 i triga això, 60 anys en fer-se. Vull dir, però és allò, potser abans diguéssim de posar obres o obretes, de dir, bueno, això, un pla d'usos, un pla d'activitat, allò és potser el que caldria. M'ha fet molta gràcia això del pont, perquè això al principi dels anys 80 encara, l'Ajuntament va encarregar un projecte amb en Xavier Blanquer, que és el que va fer l'Observatori del Parc Catalunya. I dius, mira, ara torna a aparèixer el tema aquest del pont, no? Aquestes coses que passen, no? No és...
Mercè?
Jo sí ho veig bé. És un espai que ja tenim construït, és un espai que no ha acabat d'arrelar-se mai, no ha acabat mai de cohesionar-se. Tot el que s'ha muntat en allà en plan de gran comerç no ha acabat caient, però és un espai de connexió. Hi ha la Concòrdia, que arriba cap a la plaça Catalunya, tot aquell espai ha de ser-hi. Ja, o sigui, ja el tenim, doncs cuidem-lo. Que es faci un carril bici en condicions... Clar, això ja hi és. Que es tornin a licitar els mòduls de restauració, també ho trobo molt bé. Són dues coses en allà. És una altra manera de donar-li vida. La gent surt a menjar, la gent surt a prendre coses. Llavors, ara estan allà tancats fent què? O els traiem els hi donem utilitat. Tot allò serveix per dinamitzar també una part de la ciutat. El fet de que vingui i hi hagi els estudiants, la residència d'estudiants, és genial, perquè la gent jove porta vida, porta moviment, i els hi has de donar moviment.
Sabeu com està l'ocupació?
No tinc aquestes dades.
No les hem aconseguit, Josep.
Vaig estar mirant, és caríssim, 700-800 euros.
Més, puja.
No me hables d'això, que me deprimo.
Sí,
és molt caro vivir fora de casa.
Per un apartamentito. Esto es una empresa que se llama... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre así bastante curioso. Yugo, no sé qué.
Sí. Yugo.
¿Qué?
Yugo.
Yugo, exacto, Yugo. Y está... Es,
bueno, porque va... te va a la yugular.
Bueno, poco sí. Sí, no, a veure, que diguéssim, replantejar diguéssim, d'usos, allò, el que ara és, diguéssim, terciari passar-ho residencial, potser es podia plantejar. I, de fet, hi ha blocs, aquell, per exemple, que hi ha davant dels jutjats, que es va començar a construir com a oficines, i llavors, quan el van engegar, van dir, uf, no, que no les omplirem mai. I es va... O sigui, es va reconvertir en plena obra requalificar cap a residencial. Una miqueta de gent, tot el tros de baix, que és on va més pobre, s'hauria de fer. S'ha edificat, això està bé, vull dir, és una obra que està feta, és un espai magnífic, vull dir, a Nova York, que hi ha un lloc que es diu Parc Avenue, que està davant de Central Park, vull dir, podia ser això. Davant, Andrea, no
te preocupes, y me encanta escucharte.
No.
A mí sobre todo también me gusta el tema de las plazas de aparcamiento, porque es que es muy complicado aparcar en Sabadell y está bien que se hagan más plazas de aparcamiento.
Bueno, pero esto es una cutrada de allá arriba, esto no, es de Provenza.
Ya, bueno, no. Sí, es mejor ir en bicicleta, por eso está bien también.
No, pero por ejemplo, hay una oferta de plazas de aparcamiento.
Sí.
Todos los bloques, y en cambio mantener aquello que es un solar que tiene el ayuntamiento, en el que ha sido incapaz durante 40 años de hacer nada, y tenerlo así...
Bueno, faran un tros d'aparcament i diuen que a l'altra banda hi ha d'anar el famós
baratat,
conservatori auditori. Deixa acabar l'Andrea i després seguim. Josep,
no et preocupis. También me gustaría mencionar la obligación que han puesto a los establecimientos de hostelería para hacer una inversión en unificar las pérgolas, porque van a tener que pagar unos 35.000 euros, algo que no se aplica a los establecimientos de toda la ciudad. Entonces, esto me parece un gran peso para estos establecimientos, porque además no han recibido ayuda de bonificación de las tasas de terrazas del ayuntamiento. Entonces, no sé, o sea, me parece muy bien el plan que están haciendo, pero no se está ayudando del todo a los establecimientos.
Una sobrecarga.
Es una sobrecarga.
Sí. Y un agravio comparativo con otras calles, ¿no?
Sí.
Doncs és una part de... Per cert, en la línia del que deia la Mercè, l'entrevista que fèiem de balanç dels 2 anys de mandat amb l'alcaldessa Marta Ferrés, una de les coses que deia l'alcaldessa és si ara no s'omplen aquests espais de restauració, aquests mòduls, no?, de restauració, m'has dit?
Sí, mòduls posava.
Val, doncs aquests mòduls de restauració es trauran i es recuperaran a l'espai a la via pública, perquè diu, si ja no els licitem ara... doncs ja deixem-ho estar i això no acaba de quallar i fora, no?, deia l'alcaldessa en aquesta entrevista, però és cert que la tinenta alcaldessa ens deia que sí que hi havia algunes nòvies, no?, per aquests espais, i més no gent que estava preguntant, doncs, per poder-se ubicar en aquest punt, en la línia d'aquesta dinamització, que sí que ens explicaven alguns comerciants o alguns estudiosos de l'àmbit del comerç, que sí que estava canviant una mica el perfil de gent que es movia per l'Eix Macià amb aquesta residència d'estudiants i que estaven molt pensats també els locals que es posen a sota d'aquesta residència, no?, també pensats, doncs, en dos locals de restauració, però no són una restauració qualsevol, és més aviat menjar ràpid, etc. Un espai d'oci pensat molt per joves, no?, el supermercat, són tot un seguit de models de negoci, no?, que s'adapten o que s'adequen a una mica en aquesta línia. I sí que el Jordi Obradors, el gerent de Sabadell Comerç Centre, que fan, doncs, tots aquests estudis de l'estat de l'evolució del centre i tal, ens explicava l'altre dia un tema que és que s'haurà de veure quina afectació pot tenir especialment aquest supermercat, que ja ho hem dit per activa i per passiva, per tant ho diré, aquest Mercadona, que ha d'anar en aquest punt en tot el que és el comerç que hi ha a la Ronda Zamenhof, que és un comerç molt de compra de carro, no?, d'anar a comprar la baixeteria, la carnisseria, la fruiteria, si això pot tenir o no pot tenir, si pot ser complementari, si pot tenir alguna mena d'afectació, i deia que era una qüestió que s'havia també d'analitzar amb el temps, perquè això òbviament no és immediat, sinó que s'ha de veure una mica què passa.
Hi ha hagut un súper, ja ho superava, va durar 3 dies, com tot allà al centre.
Sí, costa del micro que no et senten a casa.
Estem parlant de prehistòria, eh? Prehistòria remota.
Bueno, hi havia... L'únic que va aguantar durant molt temps va ser una sabateria, allà.
Bueno, el Ferreres.
El Ferreres.
Perquè tenia entrada fora. Bueno, aquesta és una altra, ja diguéssim, allà, el Ferreres, el Ribes, em sembla que el Mascans, una pila de botigues del centre, van allà a perdre els quartos a l'Eix Macià. O sigui, aquí es va mobilitzar inversió generada pel comerç i va anar a espetagar allà. I, doncs, per exemple, el que a mi em fascina és el carrer aquest Pimargall, que va tenir uns moments d'una vieta comercial, va rebre les obres del ferrocarril del tren i no s'ha acabat de tornar a engegar, no ha tornat a agafar. No, o sigui, el comerç en general va lent.
Sí, és molt curiós.
No, tancat l'H&M, tancat el Benetton. Estem en un procés de canvi segurament global, no? Però la força aquesta que tenia fa uns anys l'està perdent, no?
La Kiem ha tancat?
Han tancat botigues.
Ah, sí, però la de l'Eix Macià hi és, eh?
No,
sí, sí, sí. Però, de fet, aquella també té una particularitat, perquè no està ni al paddock, està com allà al costat dels jutjats.
Però els Benetton, estiu fent el Benetton.
Els Benetton, sí, el Benetton. Però perquè una mica en la línia del que ens explicaven des del paddock quan consultàvem, això, aquest moment de voler revitalitzar el paddock està coincidint amb un moment en què més aviat les marques estan tancant botigues que no pas obrir-ne, perquè estan apostant pel comerç en línia i, per tant, costa trobar algú que...
L'altre dia vaig passar per davant que no ho he vist, però m'han dit que ha tancat el Downies i el comercial del Cautxo.
Sí,
sí, sí, és que no hi ha nada en el paddock.
El Cautxo deu mantenir el major allà davant de Cal Japó.
A Cal Japó, sí.
Jo crec que lo que le da vida al paddock és el gimnasio.
El gym, sí.
Está lleno solo por el gimnasio.
Sí.
Bueno, aquí,
que de hecho eso también habría que verlo,
mírate,
porque mírate no hay plazas ya para
lo que está, digamos, subiendo son esto, poco a poco, gimnasios, sí. Cosas de dentistas, de estética, de manualidades.
Yo una de las cosas que tengo, el módulo que tengo muchas ganas que posin que s'agafi un altre cop, no es módulo como tal, es el Mirallac. El bar del Mirallac era estupendíssim. Era magnífic, vull dir, perquè a més podia funcionar tot el dia, des de l'esmorzar fins al sopar i a l'estiu. Tant a l'estiu com a l'hivern podia, bueno, sempre estava ple, eh? I podies gaudir de l'espai. La gent que treballa al banc era un lloc per sortir quan els dijous a dinar. I clar, surts, atreveses, puges... Era estupendo.
És que és maco,
no és tot, és tot. I és una manera també de respirar la pau de la tranquil·litat. O sigui, estàs al mig del meollo, però tens aquell espai de tranquil·litat, per dir-ho d'alguna manera.
És un dels que també surt a licitació.
És que aquest és molt penós que no estigués en funcionament.
A veure, Andrea, ¿cuánto tiempo llevas por aquí? Por
pots parlar al micro, Josep?
Sí,
és que
Andrea,
si no...
¿cuánto tiempo llevas aquí en Sabadell?
Un año y medio.
El Eix Macià impressiona per a la gente, sí, no? No sé. Yo es esto. Yo no me toco enseñar
secretos. Pobre, también quieres preguntas mal
impresionar. ¿Para qué te refieres con impresionar?
Por ejemplo, una vez me tocó...
O sea, me impresionó la Sagrada Familia, ¿no? Pero...
Una vez me tocó aquello... Bueno, me encargó enseñarse a unos señores de Alcoy, eruditos, y bueno, los alcoyanos, dos cosas que quedaron fascinados. Una fue que es Macià y la otra el barrio de Gràcia, el barrio Covadonga, porque en Alcoy todo es... Alcoy està arriba una muntanya, hi ha pisos, no? És com un barri de Gràcia de Barcelona, no sé si coneixeu Alcoy, no?
Sí.
I doncs, clar, diu Ripoll, no. Rai, tots són barrancs i timbes allà, no? I quan hicieron Eix Macià, vine con un amigo portugués i fue muy divertido, porque no hizo puñetero caso, importante, había estado viviendo en Mannheim, y la que cruzamos a Creuauta, dice, hostia, ¿dónde estoy? Esto es España, ¿eh? Y luego, esto no es Bélgica, o sea, que este paisaje de casas bajas, que es lo que aquí no apreciamos, ¿no?
Cambio, sí. Decir, bueno, las casas anglesas.
Sí, en cambio aquí, sí, dices, bueno, mira, oye, había Foster Hollywood, había otras cosas, y bueno, esto vas a cualquier parte del mundo y está igual, ¿no? O McDonald's, sí, no és... No. Perdó, eh?
Sí. Algun comentari?
No.
Si no t'ha impressionat el que hi ha Macià, no?
M'he gustat, sí, però bueno. Impressionar.
No seria la paraula, no?
Sevilla té espais més macos,
que ve de
eh?
Sevilla, saps què vull
Sevilla,
dir?
Però Sevilla no és molt horizontal, que Sevilla és ja, no, bueno... Sevilla fue a
Capcom. Bueno, Sevilla es una maravilla.
Exacto. Y somos Radio Sabadell, centrem-nos una mica.
Tiene un color especial.
Això també ho diuen, no?
Com? Sí.
Tiene un color especial.
Havia sigut com Lisboa, o Cádiz, capitals d'un imperi. Sevilla fue capital d'un imperio. Se nota.
Josep, estàs desbocat avui. Va, som-hi, tornem, que em queden 3 minuts de tertúlia. Escolteu, tenim dades d'atur, que han sortit les dades d'atur relatives al mes de juny. L'ocupació ha batut un nou rècord absolut a Catalunya durant el mes de juny, coincidint amb l'inici de temporada d'estiu, bastant habitual a aquesta època de l'any. Segons les dades publicades pel Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, són 3,9 milions de persones que estan afiliades a la Seguretat Social. És un 0,62% més que el mes de maig, mentre que si es compara amb el mateix mes de l'any passat, l'increment és d'un 1,9%. Són més de 72.000, pràcticament 73.000 persones les que se sumen a la llista de persones doncs, que estan treballant. L'atur ha caigut per 5è mes consecutiu i registra 315.000 desocupats, la xifra més baixa des del juny del 2008. Al llarg del dia d'avui tindrem més dades també de quin és el comportament de la ciutat de Sabadell, però vaja, l'habitual en un mes de juny també amb el turisme, etc., doncs que les dades remuntin o millorin, diguéssim, seria bastant habitual. Tenim poc temps, però si voleu fer algun comentari al respecte de les dades d'atur, Mercè?
Jo les dades d'atur ja m'imaginava que anirien per aquí. Les últimes dades que vaig consultar, curiosament, fa dos dies van ser les del mes d'abril, que a Sabadell s'havien incorporat al món laboral 85 persones més, és a dir, 85 persones havien deixat d'estar a l'atur, i justament pensava que a veure en quin moment tindríem les noves dades. I mira per on han sortit avui. El mes de juliol, o sigui, juny, juliol, la temporada d'estiu és una temporada on les feien la gent acostuma a incorporar-se al món laboral, exactament igual que passa doncs, per la temporada de Nadal. Si això aconseguim que es mantingui al setembre i a l'octubre, doncs senyal de que l'economia va en sentit positiu.
Claro, és lo que dice ella. La cosa és cuánto tiempo van a estar estas personas trabajando, porque seguramente serán contratos de tiempo determinado.
No puedo ser estacionado. Ya veremos. Ya veremos que cómo va el segundo semestre de este año. De momento...
¿Al octubre?
Sí, de momento, digamos, las previsiones de crecimiento se han rebajado. A ver.
Sí, també s'ha de veure què passa, perquè avui llegia, per exemple, que en l'àmbit turístic sembla que han vingut menys nord-americans, menys estadounidencs aquest any a Catalunya, i això també pot tenir una incidència en les xifres finals doncs, que acaba generant la temporada turística. Hi ha tot aquest context geopolític que no acaba de ser molt beneficiós.
Segurament menys alemanys. O sigui, aquí la crisi que diguéssim que ha tingut Alemanya aquí no ens ha arribat, però ens arribarà. La crisi més industrial... Sempre amb aquestes coses semblem una mica endarrerits. Doncs què?
No sé. Jo, a nivell de turisme, sempre ho comparo molt amb el Regne Unit, que potser és el país que em toca més i veig, i soc més. A molta premsa britànica es parla de coses que passen a Espanya. Uh-huh. I molts articles estan... O sigui, ja veus que estan venent a Espanya a lo que és els britànics.
En fi, hem d'acabar. Moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Benvinguda, Andrea també. I gràcies per aquesta temporada, perquè ja acabem les tertúlies dels dimecres aquí, així que vagi molt bé, que tingueu un bon estiu.
Igualment.
Descanseu i ens retrobem al setembre. Nosaltres ho deixem aquí. De seguida, companys informatius i d'esports, ens posen al dia del més destacat de l'actualitat. El Notícies Matí torna demà a partir de les 8. Que vagi molt bé. Adéu.